Calaixera, moble proveït d'un cos de diversos calaixos superposats, destinat tradicionalment a desar-hi roba blanca o vestits, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic. Comença La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos... Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 del migdia amb Pere Sallent.
Què tal? Com esteu, família? Gràcies per ser-hi. Bon dia i bona hora. Un dia més i una jornada més. En proximitat i en sintonia, com ens agrada, el 107.1 de la freqüència modulada. Avui és divendres, per fi és divendres 14 de febrer, edició número 3722. De veritat, moltíssimes, moltíssimes gràcies per fer-ho possible. Ara mateix, les 9 i 2 minuts, treballarem per ser-hi fins a les 12, fins a les portes del migdia. Són les 3 hores diàries i habituals d'aquest espai, buscant aquesta bona estona de ràdio, ràdio senzilla, propera, sense pretensions, amb tot el rigor del món mundial, amb tot el rigor possible i amb tota la professionalitat. Al mateix temps, eh? Però així, ràdio d'aquesta manera, com ens agrada, explicant moltes coses... Com, per exemple, tota l'actualitat meteorològica, per començar, a través del que ens explica el Marc Rodero, que és el nostre home del temps. Primera cançó que ja hem triat, que escoltarem per posar ritme. Amb això anirem cap a l'actualitat i les notícies destacades de la jornada, els esports amb en Jordi Grell i el repàs habitual que sempre fem a les portades, les principals portades als diaris, per ser exactes. A les 10 en punt actualitzarem les notícies amb la xarxa de comunicació local, també ja està previst, programat, en principi a cada hora en punt. I després d'aquest butlletí de les 10, segona part de programa i més contingut, més coses. Lectures, llibres, autors i gèneres, tot allò que ens aporta i ens explica la Montse Porcel a Calaix de Lectures. També, com ja és habitual, aquest final de setmana, la informació i l'actualitat des de l'oficina jove del Baix Penedès, l'altaveu jove Baix Penedès, un espai que, a més, s'emet conjuntament amb totes les ràdios de la comarca. També repassarem l'agenda, l'activitat cultural, ens plantarem a les 11, actualitzarem les notícies i ja saltarem cap a la tercera i última part. Avui toca parlar de salut, altra vegada, de salut comunitària. A través de l'àrea bàsica de salut i de la comissió responsable, parlem d'això, d'aspectes importants, sobretot en prevenció. Quan parlem de salut és l'ítem més important. Doncs bé, en aquesta ocasió tornem a centrar-nos en el benestar emocional, coincidint que ara fa un parell de setmanes va tenir lloc el Dia Mundial contra la Depressió. Doncs parlarem d'això, justament de benestar emocional, de depressió, amb una de les referents de benestar emocional, la psicòloga Carolina Llorenç, que ens acompanyarà. I després encara ens quedarà una bona estona per la participació i per les trucades. Ens plantarem a les 12, arribarem al migdia i ja ho tindrem per avui, pim pam fuera. Gràcies, com sempre, i un dia més, per l'atenció, la confiança i també per la paciència. Sempre, sempre, sempre recordant que això és casa vostra. Molt ben trobats.
La Calaixera, un programa unitat de tots. Connecta't a Ràdio El Vendrell, a la FM 107.1 i en línia al web rtvelvendrell.cat. La teva ràdio a on vulguis.
El temps, sempre per començar, com sabeu, la previsió del temps... amb qui millor ens ho pot explicar. Marc Rodero, bon dia.
Bon dia, Pere. Bon dia a tothom.
Ja estem a cap de setmana, gairebé, bé, a divendres i a les portes al cap de setmana, no correm tants. Explica'ns quin temps ens espera, Marc, com ho tenim, això?
Doncs mira, en conjunt, variable. Avui el dia serà bàsicament tranquil, però amb aquests núvols que són presents a hores d'ara i que es mantindran durant bona part de la jornada, deixant passar el sol, això sí, sol, sol... i que demà es podrien fer una miqueta més compactes. Per tant, si anem a pams, de moment avui un dia amb certa variabilitat i amb temperatures, molt suaus al punt del migdia, una suavitat en les temperatures que tindrà continuïtat també durant tot aquest cap de setmana i ja veurem l'inici de la setmana vinent. Per tant, dissabte, demà, marcat en conjunt pels núvols, demà serà un dia tapadet, hi haurà algunes zones de sol, però els núvols baixos demà seran abundants, en especial a la primera línia de la costa, no tant cap a l'interior o del prelitoral cap a l'interior, però en canvi sí a tot el tram litoral. Per tant, demà serà un dia de força núvols, amb unes temperatures agradables al punt del migdia, moltes màximes properes als 18 o als 19 graus. Diumenge, en canvi, tot i que ens llevarem també amb alguns núvols, de tendència és que es vagi obrint el cel i, per tant, hi haurà menys possibilitat de núvols. Tot plegat farà, doncs, que en conjunt diumenge sí que el dia sigui més tranquil i més estable. En tots dos casos, això sí, sense precipitació i amb temperatures diumenge, encara podrien enfilar-se una miqueta més i assolir aquell llindar dels 20-21 graus. Per tant, molta suavitat al punt del migdia. I tot això amanit amb una situació marítima molt tranquil·la a tots els quadrants costaners de la comarca.
Perfecte. Actualitzem temperatures, Marc?
Ara mateix tenim 8 graus al Vendrell, 7 a Banyeres, 7 a Bellvei, 8 també a l'Observatori de Cunit i 9 a Coma-ruga.
Fantàstic. Gràcies, Marc. Que vagi molt bé. Bon cap de setmana. Fins dilluns.
Bon cap de setmana.
Ràdio al Vendrell. Ens trobaràs aquí, al 107.1.
I avui tornem a començar amb Rigoberta Bandini. Bé, les vegades que facin falta. De fet, està de molta actualitat per la publicació de les seves últimes cançons, la participació al aquell Eurovision Fest, no sé com li diuen, o Benidorm Fest, però a més també va participar a la gala dels Goya cantant aquesta cançó. De fet, és la cançó que va cantar allà en directe, interpretada magistralment, tot i ser en directe. I una cançó molt xula, potser també molt adient a un dia com avui. Una el amor.
Era una voz en la calma, un aroma de menta, un después, un quizá, un haber, una meta. El amor va brotando entre el aire y el suelo, y se palpa y se siente, y hay quien puede verlo, y hace que te despiertes y pienses en él, y te llama despacio rozando tu piel. El amor te hipnotiza, te hace soñar, y sueñas y cedes y te dejas llevar, y te mueve por dentro y te hace ser más, y te empuja y te puede y te lleva detrás, y de pronto te alza, te lanza, te quema, hace luz en tu alma, hace fuego en tus venas, y te hace gritar al sentir que te quemas, te disuelve, te evapora, te destruye, te crea y te hace viajar en el filo del tiempo.
Rigoberta Bandini, que gran, en aquesta cançó que es va interpretar expressament als Premis Goya aquest passat cap de setmana. I a més això, El Amor, una cançó per tal dia com avui, en directe i en proximitat, al 107 amb 1 de l'FM.
Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, al magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
Les 9 i 11 minuts. Notícies. L'Ajuntament del Vendrell ha convocat un ple extraordinari per aquesta tarda a les 3 per aprovar l'Agenda Urbana 2030 de la vila, és a dir, el conjunt d'accions de millora ambiental i cultural que ha de transformar la ciutat a partir de la propera dècada. Vendrellencament, sota aquest títol, aquesta etiqueta sorgida dels administradors de la Festa Major del 2019, l'Ajuntament ha condensat els principals reptes i objectius que han de guiar l'Agenda 2030, el seguit d'actuacions de caire transversal que ha d'assentar les bases del Vendrell del futur. Un conjunt de 48 projectes motors, entre els que destaquen la revitalització del Parc del Botafoc, la renaturalització de la Riera de la Bisbal, la rehabilitació i la dinamització del mercat municipal i el seu entorn, l'aparcament subterrani al Passeig de les Bòbiles, nous espais verds als nuclis antics i el Vendrell Nord, i en definitiva una regeneració urbana i cultural que reforci el sentiment de comunitat que projecti la vila com una capital regional que exerceixi el de ròtula amb l'interior de Catalunya i la seva línia costanera. Un procés de gran envergadura per la qual des de l'Ajuntament s'ha proposat a la Generalitat la confecció d'una xarxa de municipis mitjans que permeti economitzar costos i compartir els coneixements. De fet, així ho anunciava prèviament al ple d'aquest migdia la regidora d'aquesta Agenda 2030, la Núria Rovira.
L'equip tècnic no està preparat per uns reptes tan grans. Necessites un acompanyament, però és que la Diputació no té aquest coneixement, no ho han fet mai ni t'ho podran prestar. Llavors, no tens, la Generalitat no t'ajuda amb temes urbans, per tant, amb qui vas? Els vam proposar fer una xarxa, sisplau, de municipis mitjans i que ens puguem, doncs, ara estan començant a articular aquesta xarxa.
El primer pas per poder accedir a recursos externs i nou finançament passa per l'aprovació, com dèiem, avui divendres a l'Agenda 2030 en una sessió plenària. Un requisit que se suma a una nova organització interna de l'Ajuntament que permetrà sistematitzar la captació de fons.
Anem a començar com una lliga nova. Ens anem a posar... S'han anat captant fons europeus, però ens anem a posar amb una estructura que ja sigui una unitat de captació de finançament extern. Llavors, que sí, que anualment, diguéssim, vagi buscant. Tu tens un full de ruta amb unes accions i amb uns projectes a tirar endavant i, per tant, quins encaixen amb cada convocatòria. Convocatòries europees, estatals, de Catalunya i de la Diputació.
A banda de l'Agenda 2030, el ple extraordinari d'avui a les 3 també durà a debat per la seva aprovació l'inici del procediment per la concessió administrativa de la cessió d'ús d'un bé de domini públic. Més coses. Parlant d'educació, el Teatre Àngel Guimerà i la Sala Pau Casals acollia la tercera edició de la Fira d'Empreses Simulades del Baix Penedès. La jornada estava organitzada per l'Institut Andreu Nin i ha inclòs activitats com un taller de networking o les presentacions dels projectes empresarials creat pels propis alumnes. Tot plegat amb l'objectiu d'ajudar a fomentar el teixit empresarial entre negocis creats pels alumnes o la presentació dels projectes davant de l'auditori amb la resta d'instituts participants. I que enguany ha arribat des de diferents punts del territori. Ara podrem escoltar com ho explica això la professora de gestió administrativa de l'Institut Andreu Nin, la Marta Cartanyà.
L'objectiu de la iniciativa és que els alumnes de gestió administrativa i cicle de grau superior d'administració i finances aprenguin a transmetre a través de les presentacions els productes de les seves empreses. I a la vegada, després, en aquest espai, fem el networking perquè aprenguin a comprar i vendre entre ells. Els instituts que venen aquest any són nosaltres que preparem tota la fira, que és l'Institut Andreu Nin del Vendrell, l'Institut Montsià, l'Institut Els Alfacs, Vidal i Barraquer i l'Institut de Vilaseca i Salou.
El plat fort de la jornada és la creació de les empreses simulades. Aquestes pretenen emular tots els aspectes possibles d'una entitat real per tal de preparar l'alumnat a situacions habituals en el dia a dia de l'activitat comercial.
Una empresa simulada és crear dins de la pròpia aula, crear els departaments que ens trobem a les empreses. Tenim un departament de finances, un departament de compra-venda i un departament de recursos humans. L'objectiu és posar a la pràctica tot el que estem fent al mòdul d'empresa a l'aula, dins de l'aula, que ho puguin transmetre a la vida real.
I de la mateixa manera que passa al món real, les tendències d'enguany han anat lligades amb iniciatives a favor del medi ambient o de productes relacionats amb la salut i el benestar. D'aquesta forma, facilita als estudiants el descobrir quins són els seus punts forts i saber cap a on dirigir la seva especialitat. Ara podrem escoltar dues de les alumnes participants de tota aquesta fira amb la seva empresa simulada.
Soc el cap de departament de comptabilitat de GreenRisk, que és una empresa que es dedica a la fabricació d'EPIs i tot és sostenible i ajuda al medi ambient. Jo m'he donat compte que el cap que més m'agrada, o sigui, la manera de fer-ho és comptabilitat, ja que recursos humans i tot allò ho veig més tranquil, i a mi m'agrada més el tema números, i jo crec que si anessi a una empresa a fer comptabilitat m'aniria molt bé.
La nostra empresa es diu Natureway i ens dediquem a vendre productes sostenibles per viatjar, com per exemple maletes reciclades, kits de viatge sostenibles, fundes de passaport. Hem après pues, una mica el funcionament de les empreses, des del departament pues, de compres i ventes fins al departament de finances, recursos humans. Des del meu punt de vista, pues, m'agradaria més enfocar-me pues, al tipus de recursos humans, al tema d'entrevistar, contractar gent, contractes, nòmines.
Cada cop són més habituals aquest tipus de pràctiques als diferents centres de formació dels graus administratius gràcies al fet que es tracta d'iniciatives que ajuden a l'alumnat a adquirir experiència a la vegada que els fa divertir i passar-s'ho bé. Seguim parlant d'educació, però amb un rerefons plenament social i també històric quan parlem de l'educació més primerenca. La sala polivalent del Portal del Pardo acull avui divendres l'acte inaugural de l'exposició 50 anys de la primera escola bressol del Vendrell. Les protagonistes són les seves fundadores. Així doncs, la primera escola bressol del Vendrell que va obrir les seves portes a l'any 1975. Una d'aquestes primeres impulsores va ser la Maria Rosa Heras.
I inicialment érem quatre amigues, que la majoria teníem nens petits i veiem la necessitat de que hi hagués una escola bressol, que hi hagués educació des que neix, és educable. I llavors els nens començaven a l'escola als 4 anys. Això era molt tard, però ens semblava que era molt tard. I llavors pues, vam pensar a tirar endavant aquest projecte, que ens va fer molta il·lusió i vam treballar molt, perquè els començaments són durs sempre, de tot, però ens ho vam passar molt bé.
Aquella primera escola bressol va obrir les portes al vell mig del nucli antic i amb molta il·lusió.
Vam començar a la baixada de Sant Miquel, número 5, hi havia una acadèmia, allà hi havia un tercer pis, i vam pensar que podíem, per començar, allò ens servia, perquè teníem un terrat que hi havia un sorral a més per poder, si un moment quatre gotes posem-nos a xuplugar, i vam fer un sorral i vam fer obres, vull dir, llavors vam fer tots, els nostres companys també, vam fer les obres, vam fer de paletes, vam fer de pintors, vam fer tot el que convenia.
I aviat es va demostrar que l'escola bressol va canviar les coses ben ràpidament.
El primer dia o el primer mes, podem 15 o 20, però és que de seguida es va omplir, de seguida, perquè va tenir molt d'èxit de seguida.
Hi va haver força demanda i el temps ho ha seguit demostrant.
Hi havia una necessitat, és que hi era la necessitat, perquè la dona, nosaltres, una idea que teníem sempre és ajudar la mare treballadora, i llavors, clar, les mares que treballaven ens portaven els nens.
Per recordar tot aquest fet històric, les impulsores i la Regidoria de Cultura i Patrimoni convida a tothom a visitar l'exposició que s'inaugura aquesta tarda a partir de les 7 a la sala polivalent del Portal del Pardo. És un acte que servirà també per presentar una publicació commemorativa d'aquest cinquantenari. I el Vendrell acollirà la presentació de les obres Paraules de President i Nació i Estat d'en Josep Vicenç Mestre Noguer amb la participació de José Montilla. Serà el proper dimarts 18 de febrer a les 7 de la tarda a l'Auditori Pau Casals de Sant Salvador. L'autor d'aquestes obres, l'historiador i professor associat a la Universitat Pompeu Fabra, compartirà amb el públic la seva recerca profunda sobre les figures dels presidents de la Generalitat de Catalunya, els seus discursos i la idea de nació i estat que va defensar. La presentació, com dèiem, comptarà amb la presència de l'expresident de la Generalitat, José Montilla, del 2006 al 2010, i que oferirà una perspectiva complementària sobre el context històric i polític que les obres aborden. Paraules de President examina els discursos i les ideologies de tres presidents històrics de la Generalitat, Enric Prat de la Riba, Josep Puig i Cadafalch i Francesc Macià. Mestre Noguer analitza les seves paraules per comprendre millor les seves visions sobre la nació i l'Estat, des de la regionalització fins a l'autonomia i els models d'Estat més ambiciosos. D'altra banda, Nació i Estat reflexiona sobre els intents d'encaixar Catalunya dins l'Estat espanyol al llarg del segle XIX i XX, contextualitzant les diferents propostes del catalanisme i les relacions polítiques amb l'Estat. Les dues obres, fruit d'una tesi doctoral premiada per la Universitat Pompeu Fabra, ofereixen una mirada crítica i documentada per entendre les complexitats històriques i polítiques que han marcat la trajectòria del nacionalisme català. I un altre llibre que ja ha estat presentat en partitura musical, la presentació del llibre Els Goig, de l'Ermita de Sant Salvador, que ha omplert de públic l'auditori del Tívoli. El llibre és una iniciativa de l'Orga del Vendrell, de l'Arxiu Comarcal del Baix Penedès, amb diverses aportacions, com les dels historiadors locals Salvador Arroyo i Marc Casellas, l'arxivera Nadia Castejón o els músics Jordi Quintana i Lluís Cintes. De fet, per presentar tot aquest projecte podrem escoltar el president de l'Orga del Vendrell, en Xavier Mercader.
Però per nosaltres, que no solament creiem que no solament hem de fer concerts i donar vida a l'instrument, que és la finalitat primordial, sinó també treballar per la cultura vendrellenca i per preservar el patrimoni i per donar a conèixer potser un músic que no és que no sigui conegut, però bueno, potser encara té moltes facetes que falten per descobrir com és el benvingut Socies, no?
L'Arxiu Comarcal ha estat clau per impulsar la recerca sobre aquesta peça musical. Com sabeu, la directora de l'arxiu és la Nati Castejón.
Aquí l'acte d'avui gira al voltant d'una partitura manuscrita original que ha aparegut en un fons documental de la família Magrinya Romeu, que està ingressat a l'Arxiu Comarcal del Baix Penedès. Per tant, va ser una grata sorpresa que aquesta família, i concretament la Dolors Magrinya Romeu, amiga de Benvinguts Socies, conservés aquesta partitura. Per les cròniques de la premsa, ja estava, ja ho sabíem, que s'havia estrenat el 12 de novembre de 1894, s'havia estrenat aquesta peça a l'Ermita de Sant Salvador, i sabíem qui havia participat, per tant ho teníem doncs molt acotat, però desconeixíem com sonaven aquests gotjos, no?
I l'encarregat d'editar la partitura original que Benvinguts Socies va escriure amb 17 anys ha estat el músic Lluís Cintes.
Primerament l'he revisada, després he hagut de fer estret, diguéssim, la informació per adaptar-la a la tipografia i al format per adequat per ser publicat algun dia, no? I he tingut la sort pues, que se pugui publicar en aquest moment dins aquest treball. També he fet un petit anàlisi de l'obra en qüestió i em sorprèn moltíssim que un nen de 17 anys que tot just portava un any estudiant a Barcelona ja fos capaç de crear aquestes harmonies i aquestes melodies, i és realment admirable.
El treball ha de servir per redescobrir altres peces musicals, una d'elles obra d'en Pau Casals. Per això en tot aquest projecte també hi ha participat el músic i especialista en música tradicional Jordi Quintana.
I són Els Goig, que el 1923 va musicar Pau Casals, que són uns goig humorístics i profans dedicats a celebrar el sopar final de tots els estiuejants que en aquella època anaven a la platja.
L'acte de presentació del llibre finalitzava amb el cant dels goig de Benvinguts Socies a càrrec del Cor Zongora.
Ràdio El Vendrell, el 107.1 de la freqüència modulada. Som Via Lliure, la referència en impressió i art gràfiques del Vendrell. Utilitzem les últimes tecnologies en estampació de tèxtil, marxandatge corporatiu, articles de regal, fotocòpies, enquadernació, impressió de projectes per a empreses i cartes de restaurant. I també t'oferim cartelleria en gran format, col·locació de lones i vinils i retolació de vehicles i comerços.
Via Lliure, a la plaça Vella 8 del Vendrell. Telèfon 977-660365. Visita la nostra web, vialliure.com.
Tota l'actualitat musical de 3 a 6 a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Escoltes Ràdio El Vendrell. La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
3 minuts i 2 quarts de 10. A partir d'aquí ens endinsem a la crònica esportiva, una feina d'en Jordi Grell.
Hola, bon dia. Comencem parlant de bàsquet i ho fem amb derrota de l'AVE Vendrell femení per 48-72 aquest diumenge al complex de tenis contra el Bàsquet Molins, en un partit per oblidar per les jugadores d'Eric Blaise, que, per exemple, el primer quart doncs, el van acabar amb només 4 punts anotats, i això va ser una mica doncs, el resum del partit, unes taronges impotents davant de la cistella contrària, i en canvi el Molins, que va ser molt efectiu i no va donar cap opció a les taronges, i com diem, doncs, va acabar amb aquesta diferència final de 24 punts. Per parlar de com va anar tot plegat, doncs, com sempre tenim el míster, l'Eric Blaise. Bon dia!
Hola, bon dia.
Bé, d'aquells dies, no?, que et poses a jugar, doncs, potser dues hores més i tampoc la pilota que vol entrar, eh?
Sí, sí. Un dia complicat. Vam tenir probablement el quart amb menys encert de tot aquest temps. Com deies, el primer quart amb només 4 punts i la veritat que va ser una tònica que durant el partit es va anar mantenint i vam tenir moltes dificultats per poder anotar.
No sé si l'equip també li ha afectat una mica la derrota anterior a Castellbisbal, no?, que podria entrar dins dels càlculs, però clar, era un equip que venia llançat, amb bona dinàmica, i no sé si aquesta derrota ens ha fet entrar una mica de dubtes.
Bé, al final Castellbisbal sabíem que era un partit a banda pel tema de la plantilla d'elles, la qualitat, que era un equip que anava a portar bueno, pràcticament una volta sencera sense perdre, molt sòlid. Molins l'afrontaven bé, el van preparar bé, l'equip estava entrenant també molt bé, i realment vam tenir 3 períodes bastant correctes en quant a proposta de joc. Aconseguíem tenir bons tiros, bones situacions, però sí que l'encert no ens acompanyava. Llavors, de fet, ho comentàvem també una mica a nivell de cos tècnic, no? Vam potser jugar millor a nivell ofensiu que a Castellbisbal, amb coses molt més clares, però no vam tenir gens d'encert, ni amb cistelles properes, ni llunyanes, ni amb situacions còmodes, i això ho vam anar arrossegant. En canvi, per exemple, a Molins, era un dia que tot el que tirava ho acabava notant i això va fer que a poc s'anés enxamplant aquesta diferència tant per part d'elles com per nosaltres, que no havia manera de que ens poguéssim posar, tot i tenir bons minuts en quant a situacions d'atac.
Ara ja toca pensar en el proper partit, que serà aquest diumenge a 2:45 del migdia a la pista del Torna Bàsquet B, un equip que bé, doncs, també venia amb bona dinàmica i que va perdre l'últim partit, però bé, és una visita que bé, doncs, hauria servit per això, no?, per intentar doncs, treure-vos doncs, aquestes dues últimes derrotes i intentar doncs, recuperar el bon camí, no?
Sí, sí, sens dubte l'objectiu evidentment és sumar i més després d'aquests dos partits. Ens ve una setmana exigent perquè al final juguem diumenge i juguem divendres. Primer amb el TGN, una pista complicada on ha aconseguit bons resultats a casa i de fet és un equip que ve amb una petita ratxa, traient la derrota de Sant Joan Despí de la setmana passada, venia de sumar 4-5 victòries amb els partits anteriors, un equip amb bones jugadores, molt jove, molt intens, que fica moltes mans, potser dels 2-3 equips més durs darrere, i ens espera un partit exigent, sobretot físicament i a nivell de contactes, i la idea nostra és poder arribar ben preparades, sabent resoldre les trampes que sabem que ens trobarem, i intentar competir, arribar al final amb opcions i sumar una nova victòria.
Doncs perfecte, Eric. Esperem que així sigui. Moltes gràcies i molta sort per el partit.
Gràcies a vosaltres.
Eric Blay, entrenador de l'AVE Vendrell femení, valorant aquesta derrota per 48-62 contra el Molins, i ara com dèiem centrats en aquest desplaçament diumenge a 2:45 del migdia a la pista del Tarragona Bàsquet B.
Serveis informatius de Ràdio El Vendrell. Tota la informació local i comarcal a 2:45 del migdia i a les 8 del vespre. La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
I dels esports cap a les portades. Les principals portades dels diaris en aquesta jornada d'avui, divendres 14 de febrer. Comencem pel diari de Tarragona. Els venedors de loteria en peu de guerra per les baixes comissions. El sector veu en perill la seva supervivència després de 20 anys sense revalorització dels seus guanys. A Tarragona, quasi un miracle, la platja del Miracle sense mamotrètol. Les obres ja estan adjudicades i es faran aquest mateix any. De fet, en fotografia de portada, avui el diari de Tarragona mostra un muntatge fotogràfic del mateix diari a la platja del Miracle sense aquesta infraestructura. A banda d'això, també sobre la ciutat, l'Ajuntament assegura que la Rambla Nova peatonal no tindrà més terrasses. S'han escoltat les queixes dels veïns. Des de Reus, una firma de Madrid planeja 40.000 plaques solars al costat de la A7. I a Cambrils, Klein disposat a tornar a l'alcaldia amb o sense el PSC. Canviem de portada, ens centrem a partir d'aquí al diari Ara. Condemnat per el 17 d'agost, el CNI coneixia les intencions de l'imam Mohamed Ouli i llança l'acusació sense proves a la comissió del Congrés sobre els atemptats. Tots els grups, tret de Junts, dubten de la declaració i Puigdemont demana que s'investigui. En política internacional, Zelensky exigeix ser a la taula de negociació. Ucraïna, que va advertir ahir que no acceptarà un acord bilateral a Estats Units-Rússia, i la Unió Europea tem també quedar al marge de les negociacions. A la imatge, el ministre de Defensa ucraïnès, Rustem Umerov, i el secretari general de la OTAN, Mark Rutte. I Trump declara la guerra comercial al món amb una política d'aranzels recíprocs. Gairebé la meitat dels catalans d'entre 30 i 40 anys han nascut a l'estranger i fins al 2027 no es podrà pujar al mirador més alt de la Sagrada Família. Acabarem ja parlant de La Vanguardia, també una de les capçaleres habituals. Trump llança una onada d'aranzels amb la Unió Europea al punt de mira. El president dels Estats Units anuncia gravàmens recíprocs a tothom que encara per definir amb l'IVA com a pretext en el cas europeu. I Europa tem que els Estats Units i Rússia arribin a un pacte d'amagat sobre Ucraïna. Alemanya lamenta que Trump hagi fet concessions a Putin abans de seure's a la taula de negociadora. La renda de les llars puja, però la taxa de pobresa es manté en el 25%. L'exclusió social augmenta entre els de menys de 16 anys, segons l'INE. I altres informacions més breus. El violí de gran valor que torna a Barcelona, un instrument del segle XVIII. I Barcelona, la Sagrada Família a punt per l'última façana. És l'actualitat i la informació en tot, en aquestes portades habituals i que sempre expliquem, ens ajuda a acabar de perfilar una mica millor la informació del dia.
Disfruta de la millor companyia al 107.1 de la FM. Ràdio El Vendrell.
La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'en Ceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.
Tots els divendres de 9 a 11 de la nit, escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Friday.
Escoltes Ràdio El Vendrell, 107.1. La Calaixera, un programa unicap de tot.
Cinema. Els dijous parlem de cinema, però no ho fem de qualsevol manera. Sempre ho fem amb la col·laboració i l'espartesa de l'Abel, l'Abel Arús, que ja ens acompanya telefònicament com cada setmana. Abel, molt bon dia.
Bon dia, Pere, bon dia.
Com estàs?
Bé, molt bé.
Sí?
Bé.
Anem a parlar de cinema. A més, avui amb una... sabia que estava a punt de caure, però no sabia que era aquesta setmana. Avui hi ha gran pel·lícula de Marvel, avui, no?
Bueno, gran en quin sentit ho dius?
Bueno, és Marvel, no? Que és Marvel. No, almenys una superproducció, no?
Sí, sí, que s'han deixat els altres, sí.
Sí.
Que sigui una bona pel·li, jo tindríem en dubte.
Ja. Ja, ara, que jo no hagi vist que l'estrena era justament aquesta setmana, també diu algo de la producció, eh?
Perdó, perdó?
Dic que jo no hagués vist que era avui l'estrena, ah. També vol dir que alguna cosa en producció ha fallat, eh? Val, que jo no estic molt pendent de Marvel, està clar, però sí que del cinema, una mica de la xarxa, sí que m'agrada el cinema, i sí que sabia que estava a punt de caure, però això ja dic, no ho sabia i no l'he vist massa promocionada, no, Abel? Pot ser, eh?
Bueno, tampoc és tanta publicitat com se n'han fet en altres pel·lícules.
Això val, cert. Per això, veus?
Jo no sé si és perquè la gent... li agafi així, entre cometes, de sobte, perquè, clar, a veure, mirem el títol, perquè la gent sàpiga, i després continuem.
Sí, sí, sí.
Estem parlant de Capitán América Brave New World, d'acord? ¿Vale?
Uh-huh.
Llavors, per qui no hagi vist les pel·lícules d'Avengers i Capitán América, clar, aquí tenim un nou Capitán América.
Clar.
Clar, per mi Capità Amèrica sempre serà Chris Evans, que sí. Interpreta a Steve Rogers.
Ell
serà el Capità Amèrica. El mateix que li passa a Iron Man, el mateix que li passa a Hulk, el mateix que li passa a Ojo d'Halcón. Sempre seran els mateixos. Però clar, a mi que m'agafis un personatge nou, que li diguis Capità Amèrica, quan no és Capitán América, em refereixo, perquè ara també entrarem a la pel·lícula. Era l'ajudant de Capitán América.
Sí, l'amic, no? Sí, l'amic, l'ajudant.
Exacte.
Sí.
També cal dir que per saber com arriba a ser Capitán América, heu de mirar la sèrie que està a les plataformes del ratolí somrient, que és de Capitán América. I llavors sabreu el procés de com es fa ell Capità Amèrica.
Sí, sí. Home, perquè jo en aquest cas me'n recordo la història, que és difícil amb mi perquè a vegades me n'oblido d'aquestes coses, però aquí me'n recordo. Clar, es pot dir, o seria un spoiler, explicar què ha passat amb el Capità Amèrica original?
A veure, tu pots mirar d'altra manera. Seria un spoiler perquè no l'hagi vist, però clar, si ets fan de les pel·lis Marvel, per massos les he vist.
Clar, per això. Ja es pot explicar, no?
Bueno,
explica.
Jo no explico res.
Va, ho dic jo, perquè a més això ja és una pel·lícula que es va estrenar ja fa un cert temps, no massa, però un cert
sí.
Temps, i jo crec que sí, a més aquesta història, suposo que, no sé si aquesta pel·lícula ho explicarà, però bé, ja, i a més és el que s'entén, tu ja ho saps, que els personatges de tota aquesta saga Marvel i d'Avengers
sí.
Desapareix, perquè o bé els hi passa alguna cosa o pel que sigui, però en aquest cas Capitán América té un bon final i un final feliç, i és que Capitán América, després de salvar el món diverses vegades, amb els seus amics, el que fa és tornar cap al passat
sí.
I diguem que recupera la seva vida normal abans de convertir-se en un superheroi, recupera la seva estimada enamorada de sempre, etcètera, etcètera, i es fa vell sent una persona normal, una mica aquesta és la història. Bueno, no desvetllem res, no? És a dir, qui hagi vist la pel·lícula, doncs mira, ja tarda en fer-ho, no?
Sí, sí. Clar, i llavors el relleu has de mirar la sèrie, això sí que...
Sí.
Per saber per què aquest, el Falcon, es converteix en Capitán América, has de vist la sèrie, això sí.
Sí, 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 sí. Val.
Llavors sabràs el procés que hi ha perquè hi hagi Capitán América.
Doncs,
perquè ell es converteix en Capitán América.
Tota aquesta pel·lícula parteix d'aquí, vol dir que també el que estem acostumats a Marvel és això, no? Que les pel·lícules cronològicament tenen un ordre.
Exacte.
A vegades ens perdem en quin moment de les sèries i les pel·lícules en tota aquesta cronologia de la saga, a vegades ens perdem, però aquesta en principi és la darrera, no? Aquesta,
sí,
diguem
sí.
Que és la, cronològicament és l'última de les últimes.
Exacte, sí, sí, aquesta és la quarta entrega, continua sent la quarta entrega, no va ni endavant ni enrere, i tot passa després del que va passar en els Avengers i totes les guerres d'Ultron i totes les coses, i al final del final de la saga.
Exacte.
Sí, sí.
Val. Capitán América Brave New World de Marvel, com no, com ja sabeu, com dèiem, és la gran pel·lícula, la gran estrena d'aquesta setmana. Això anava a dir prou esperada, però potser no tant, perquè no se n'ha parlat massa, torno a dir, però acaba'ns d'explicar una mica més això,
sí.
Què recull aquesta pel·lícula?
A mi em fa una certa por, aquesta pel·lícula, també t'he de dir.
Ja.
Efectes especials, això no t'ho discutiré, serà un 10, però si te la munten bé, fantàstic, si no, ja pateixo molt. Tenim que cronològicament, com hem dit, és la quarta franquícia, la quarta entrega de Capitán América. Tenim a Sam Wilson, que és el que actualment és el Capitán América, anteriorment conegut com a Falcon, que sí. És l'home aquell que té les ales de ferro i podia volar.
Sí.
Llavors, ells es troben enmig d'un incident internacional i ha de descobrir qui hi ha darrere d'un complot global per intentar combatre el president dels Estats Units, bueno, per salvar Amèrica.
Bueno, sí, una vegada més.
Que en aquest cas tenim a Harrison Ford, que interpreta el president dels Estats Units, que és Tadeusz Thunderbolt Ross. Llavors ell, perquè ell ha estat investigant i surt en el tràiler, no es veu res, serà el Hulk vermell.
Val. Perquè és una de les novetats, no?
Bueno, aquest Hulk, el Hulk vermell, dius?
Sí, exacte.
Bueno, el Hulk vermell, en el tema còmics, ha sortit 3 o 4 cops.
Val.
O sigui, hi ha hagut 3 o 4 personatges que han tingut el Hulk vermell, que diguéssim que era per combatre el Hulk normal.
Va, és a dir, no té res a veure amb el Hulk normal verd que nosaltres coneixem.
Exacte, no, són independents.
És un altre personatge, aquest.
Exacte, sí.
Val.
Que depèn de quin personatge tingui, l'aparència, evidentment, pot canviar. Val. En aquest cas, és aquest exmilitar, que és el president. En altres, és un altre també soldat, que també, quan es fa un Hulk, també el tret característic que li manté la barbeta inclús.
Sí, és això, que, sí, la fesonomia és la mateixa, eh?
Exacte, que ara ho té les seves característiques. Però sí, va néixer per combatre Hulk i és el tercer o quart cop que surt en els còmics i a les pel·lícules és la primera.
Va, hem d'entendre que és dolent, a priori és un personatge dolent.
Sí,
És un villano, que diuen els còmics.
Exacte. El que no sé si serà a l'altura d'aquesta pel·lícula.
Bé.
Això haurem de veure la pel·li, sí, per poder disfrutar o no d'ella.
Això s'haurà de veure. El que més el que podem fer és, per avançar una miqueta, és escoltar el tràiler.
El president de los Estados Unidos, Tadeusz Ross.
Sea lo que sea, Capi, ten cuidado. ¿Qué sabemos?
Había 5 tiradores. Ha sido un ataque terrorista, señor.
Bueno, és un tràiler llarg, perquè aquestes pel·lícules tan complertes tenen tràilers molt llargs, que jo crec que ensenyen massa, també, s'ha de dir, aquests tràilers,
sí.
I per això que planteja tota la història des del principi, com s'entén. Però bé, és el que ens ha explicat. A partir d'aquí es recupera tot aquesta iconografia Marvel, amb Capitán América, amb aquesta diferència, bueno, i també amb trets molt diferencials del Capitán América original, perquè en aquest cas el Falcon manté les ales. Les ales encara les fa servir. És el seu tret característic. Incorpora, diguem, l'escut, que tots coneixem.
Exacte.
però és un Capitán América alat.
Sí, ja. Però clar, no té la mateixa força ni la mateixa vitalitat que tenia l'altre.
Ni la intel·ligència, perquè... no? El Capitán América, en principi, que era això, no? La intel·ligència, no?, de Steve.
Exacte. En aquest cas és una persona normal i corrent, amb armadura.
Correcte, és veritat. Sí, perquè el Capitán América inicial, l'original, havia patit una transformació física que l'havia convertit en un superhome.
Exacte. Sí.
Molt bé. Bé, si més no, a la perspectiva de sí. Veure-la, valorar-la i a veure què tal. Jo crec que l'aniré a veure al cine, ja t'ho dic, eh?
Que aniràs?
Jo crec que hi aniré, sí.
Jo m'espero a que...
Sí. Sóc, ja, quan la vegi t'ho dic, ja t'ho comento.
Ja m'ho diràs. Ja me la criticaràs.
Molt bé. No és l'única, per això és la meva destacada, no. Només faltaria, però no és pas l'única.
No, no, ara, per desgràcia, anem a una de les grans sagues també de Hollywood.
Sí.
Digue'm.
No, no, que... potser sóc jo, la culpa és meva, que potser estic molt desconnectat, eh? No sé per què, però ara he vist que quina és la pel·lícula.
Sí.
És com una, és com, és una seqüela de la pel·lícula original. No, no vull dir-la perquè vull que la diguis tu, però ostres, no sabia que s'havia fet tampoc.
Bueno, a mi m'ha agafat per sorpresa.
Uh-huh.
És la quarta entrega, perquè recordem... Sí.
Ah, és la quarta. Ostres, sí. Ui, buf.
Clar, és que la primera era del 2001.
Val.
La segona, 2004.
Uf.
La tercera, 2016. I la quarta, i espero que última, 2025.
Val. Estem parlant de...
Bridget Jones,
una gran pel·lícula, un gran personatge. T'ho prometo, Abel, que em pensava que només n'hi havia una.
No. Però, per desgràcia, aquest personatge ha tirat migues i aquesta és la quarta.
Ostres, doncs sí. Pues imagina't, de debò, ara m'has deixat parat, no? Desconeixia que és la quarta entrega, però això m'ha sobtat, perquè dic, mira, és una mica això, no? la seqüela segueix Bridget Jones, però no, és la quarta, buah, bé.
Sí.
Digues, de què va això?
Bueno, en aquest cas, Bridget Jones, i la col·lectiva del títol, és Loca por él.
Sí.
És, qui no coneix Bridget Jones, és una comèdia romàntica, no té res més. Sí, si t'agraden les comèdies romàntiques és aquesta, i si la vols empalagosa, aquesta encara bon més.
Sí.
Tenim, per sort o no, encara segueix la mateixa protagonista,
una miqueta operadeta, no? S'ha de dir, eh? Una mica estirada, eh?
Sí, és com la Nicole Kidman, no?
Correcte.
Saps si és ella o és un maniquí amb pròtesis.
Ja l'hem criticat en moltes ocasions, no ho tornarem a fer, però està clar que el tanto amb les cirurgies estètiques.
Sí. Ja, no saps qui és qui.
Sí.
També és sota Hugh Grant, Emma Thompson, Leo Goldal, entre altres.
Bueno, grans noms.
Ah, sí. La gran sort que té el diari Bridget Jones que han mantingut i han tingut grans noms de la indústria cinematogràfica, això sí.
Val, bé, d'acord, doncs. Això està bé.
Llavors, què tenim? Tenim a Bridget, que, mira, es van viure fa 4 anys, té dos nens, un de 9, que es diu Willy, i una de 4, que es diu Mabel. I clar, ella ha de tirar endavant amb la família, és una mare ja amb els seus anys. Què passa? Doncs que coneix un noi molt jove, que només té 20 i poquets anys. Clar, ella està molt a gust perquè és afectuós, atent, és diferent a totes les parelles anteriors. Però clar, la diferència d'edat, vulguis o no,
ja, aquí... es fa notar.
No estic en contra ni a favor, eh? Jo només dic que es nota la diferència d'edat.
Sí. Perquè
aquí cada un dirà, però jo tinc una relació de 15 anys, jo de 20. Bueno, aquí cada un que tingui el que vulgui.
Exacte, que faci el que li convingui. I tant.
Sí, amb aquestes coses, cada un...
No t'hi fiquis, Abel.
Llavors, comença a haver-hi una mica de tensions a la relació, perquè, clar, Bridget Jones s'ha d'enfrontar als prejudicis de la societat. A més, tindrà pressions externes d'amics, familiars, que no accepten de la seva relació que té, i això, vulguis o no, doncs hi haurà una miqueta de fluctuació i tensió en la relació d'ells dos.
Clar. Bueno.
Bueno, és això, és la com veu ella, si tira endavant, no tira endavant, si la societat li farà tirar enrere aquesta relació tan bonica que té ella, i que té ell, se suposa, amb ella. Bueno, a veure com se'n surt d'aquesta situació.
Bueno, això sí que manté una mica l'essència, no?, de Bridget Jones, almenys la inicial, que jo la conec, no?, que és una mica aquesta, això, interior, no?, i aquesta...
Sí.
Aquestes reflexions i aquestes paranoies interiors sobre l'amor, etc, etc.
Exacte, sí.
Molt bé, tenim el tràiler també, l'escoltem una miqueta, no?
Escoltem.
¿Por qué tu abuela va en pijama? Bridget, eres una viuda con dos hijos maravillosos. Mi consejo es que te pongas tú primero la máscara de oxígeno.
¿Tienes que follar?
Tienes razón.
Oh, por favor.
Ya han pasado 4 años.
Pareces una monja. Una monja muy, muy guarrilla.
Te he hecho Tinder.
¿Qué es Tinder?
Mamá, me... Molt bé. Bé, això, Bridget Jones.
Sí, una comèdia dramàtica sense més que et pot entretenir i ja està.
Bueno, vista d'aquesta manera, vista així... Bueno, no per anar al cine, però per una tarda d'aquestes de diumenge, per què no?
Això sí.
Per què no?
Sí, sí, sí. Bueno, és que jo ara fet, em sembla que he vist la primera i la segona, les altres ja no sé... Ja.
Jo això ja dic, jo em vaig quedar amb la primera, imagina't. Però bé, tornem a parlar, perquè estic veient amb aquest tràiler, dic aquí davant a la pantalla, ostres, torno a dir, ajo amb les cirurgies, sí, sí. I René Zellweger, que justament ja en el seu moment va triomfar perquè s'escapava una mica, no?, de la bellesa de Hollywood, sí. No?
Sí, era maca, però no era la que estava estipulada, diguéssim, estèticament com a actriu d'eu de Hollywood.
Exacte, que de fet ja en la pel·lícula de la història el seu personatge ja es debat sobre això, sobre el seu físic, no?, en certa manera. També era una pel·lícula que era molt al·legòrica cap a això. Però aquí s'ho ha encarregat, perquè el personatge ha anat per aquí, però l'actriu real ha anat cap a una altra banda, que és operar-se, intentar treure's anys, no sé com dir-ho, saps? Vull dir que...
Sí, ha anat a pitjor.
Sí, llàstima. Molt bé. Vinga, més pel·lícules.
En tenim una altra. Vinga. Tenim un drama d'intriga, un thriller psicològic sobre el món dels col·legis des de la infància. Uh-huh. Es diu La tutoria. És una pel·lícula noruega i ens explica... és una mica...
L'actriu real ha anat cap a una altra banda, que és operar-se, intentar treure's anys.
Els límits amb el seu amic i company de classe. Uh-huh. Llavors, ningú sap perfectament què ha passat. La direcció de col·legi convoca els pares per discutir el tema. Uh-huh. Tot això desencadena un conflicte que posarà en qüestió la sexualitat de la infància, la culpabilitat i algunes zones una mica fosques.
Ostres.
Entre mig de tot això, a part que tenen una reunió pares i professors, indirectament director, la infermera del col·legi i un altre grup de pares també formen una altra reunió diferent a aquella que han format, i també comencen a haver-hi discussions i a descontrolar-se una miqueta.
Vaja.
Sí, jo suposo que serà un debat entre què ha passat, què no ha pogut passar, si és cert o no és cert el que ha passat, bueno, moltes d'aquestes coses.
Bé. Un tema delicat.
Sí.
I potser per desgràcia, almenys a les escoles, massa sovint...
No és algo extraño.
No vull dir res.
Esto podría ser grave o algo del todo inocente.
Hola. Gracias por haber podido venir tan rápido.
¿Qué ha pasado? ¿Nada grave?
No. No.
Bueno, això explicada de manera nòrdica, el seu ritme, també s'ha de dir,
Sí. Sí. Però jo crec que farà un gir la pel·lícula en algun moment.
Val.
I es descontrolarà com a dojos.
Sí. Està bé. La tutoria.
Sí.
Aquest és el títol. Més cintes encara, més pel·lícules.
Tenim un drama ambientat a la Segona Guerra Mundial sobre la família, la religió, la vida rural al camp. Es diu Vermiglio. És un drama d'època ambientat en un poble remot que ens explica la vida de la família d'un mestre local i de les seves filles. Hi ha 3 filles que viuen molt amablement, totes 3 són felices. Viuen a la mateixa casa fins com bon dia un home ve a la família, es casa amb una d'elles i se'n va a la família aquesta noia. Llavors només queden 2 germanes. Elles comencen entre les tres a distanciar-se, ha passat alguna cosa, fins que un bon dia el marit de la filla que s'ha casat mor. Per un tret. Un tret que, suposadament, li ha fet una dona. I aquí comença a haver-hi, suposo, rifirrafe, que si poden ser les germanes, no poden ser les germanes, o tenia una fera amb una altra persona. Res més.
Bueno, sí, aquesta... Sí, també un toc més alternatiu, eh? No, no es posa una superproducció ni molt menys.
No
me hace gracia tener que esconder a dos fugitivos.
Te ha dibujado un corazón.
Vermigilio. Més cintes, va, que ens queda sense temps.
I ara ja amb aquesta, si vols, podem parlar amb un pim-pam. Tenim dues pel·lícules d'animació que ens arriben.
Val.
Una pel·lícula es diu Mari Superchef.
Sí.
Que ens explica la història d'una nena d'uns anys que es diu Mari.
Val.
Que és, tant sí com no, vol convertir-se en una gran xef. I ens explica la història d'aquesta nena.
I a més arriba en català, eh?
Sí, ens arriba en català, és l'única, que també té nassos.
Molt bé. Mari Superchef. L'animació una mica intel·ligència artificial, no veig? No t'ho sembla? Saps que ho era, eh?
Sí, però jo diria que no, eh?
No, ja ho sé, però és com una estètica una mica... No sé, no m'acaba de convèncer, aquesta estètica. No sé, la veig molt, molt simple. Però bé, arriba en català, així que és una molt bona proposta. Mari Superchef. I la darrera, que també és d'animació, comentes?
Exacte, la darrera es diu Los Exploradores. Que el títol no té res a veure amb el títol original.
Això
és una altra cosa que no entendré mai.
Està bé.
És una pel·lícula infantil d'animació i d'aventures. Segueix la història d'Alonso, que té 11 anys. És hereu de Don Quixot i té tres conills imaginaris, els quals s'uneixen Pancho i Victoria. I amb el seu gran poder de l'amistat i el seu estimat poble natal, en un lugar de la Mancha, cuyo nombre no me acuerdo, començaran a tenir aventures.
Molt bé.
I llavors, si venen els dolents amb un cotxe, doncs imaginaran que els dolents van a sobre d'un drac.
Que és
això, i coses d'aquestes.
És això, és aquesta inspiració a Don Quijote, no?, de la Mancha.
Exacte, l'imaginació i el poder.
Molt bé. Los Exploradores. Veus, aquesta animació ja és diferent. Veure, aquesta ja té un toc diferent. Que pot agradar més o menys, eh? Però, no? No t'ho sembla, en tu, no?
Sí, sí, sí.
Com més qualitat, no sé com dir-ho. Molt bé.
Sí, igual.
Doncs són totes les pel·lícules que arriben a les cartelleres aquesta setmana. Les repassem ben ràpidament, Abel?
Sí. Capitán América, Brave New World, Bridget Jones, Loca por él, La Tutoría, Vermiglio, Mari Superchef i Los Exploradores.
Fantàstic. Queda dit. Ja ho diem, com sempre, a partir d'aquí, cada un triï i que, això, busqui la pel·lícula que més li convingui.
Exacte.
Moltíssimes gràcies, Abel. Una forta abraçada.
Gràcies a tu, Pere.
I fins la setmana que ve, fins dijous que ve.
Perfecte, aquí estarem.
Adéu-siau.
Adéu, bon cinema.
Ràdio El Vendrell, el 107.1 de la freqüència modulada. Connecta't a Ràdio El Vendrell, a la FM 107.1 i en línia al web rtvalvendrell.cat. La teva ràdio a on vulguis. Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. L'IPC ha pujat un 3% a Catalunya al gener, una dècima més que la mitjana estatal, segons l'Institut Nacional d'Estadística. Aquesta tendència a l'alça fa 4 mesos que dura i està impulsada sobretot per l'encariment dels carburants i l'electricitat. També ha pujat el preu de l'habitatge, mentre que els preus de l'oci, la cultura, el vestit i el calçat han baixat gràcies a les rebaixes i la caiguda dels paquets turístics. La inflació subjacent, que exclou aliments frescos i energia, s'ha situat en aquest cas en el 2,4%, dues dècimes menys que el mes de desembre. Els aliments han pujat un 1,8%, amb increments destacats sobretot en la carn i el peix, mentre que l'oli i el sucre s'han abaratit. I en plana internacional, Donald Trump anuncia aranzels recíprocs als països que gramen els productes dels Estats Units. El president nord-americà fa un pas més en la seva guerra comercial i ja ha signat el memoràndum que també amenaça la Unió Europea, ja que considera com un gravamen l'IVA que apliquem a alguns països a les seves mercaderies. Tot plegat quan en països com Espanya es tracta d'un tribut intern que s'aplica a tota la producció independentment del seu origen. Trump manté l'ombra de l'amenaça sense concretar quan entrarà en vigor la mesura, més enllà de assegura que serà en qüestió de setmanes o bé de mesos. I arrenca la conferència de seguretat de Múnich amb el futur de les negociacions de pau sobre la guerra d'Ucraïna damunt la taula. Els líders mundials es mostren preocupants davant l'acord entre Donald Trump i el president rus Vladimir Putin, que avui reuniran delegacions dels seus governs sense la presència d'una representació ucraïnesa, que en aquest cas ha declinat la invitació. I els Mossos d'Esquadra han detingut a Rubí, al Vallès Occidental, dos homes que transportaven 287,4 quilos d'haixís en un camió. Els fets van tenir lloc el 6 de febrer durant un control de trànsit rutinari. Una patrulla va aturar un tràiler amb remolc, van identificar el conductor i van escorcollar la cabina del camió. Allà van localitzar tres motxilles esportives de grans dimensions que contenien paquets compactes de color marró amb haixís. En obrir el remolc van trobar una altra persona asseguda al costat de més paquets amb droga. La policia va detenir ni els dos sospitosos per un delicte de tràfic d'estupefaents. I en esports, el Barça i el Joventut de Badalona diuen adeu a la Copa del Rei de bàsquet. Els dos equips catalans han quedat eliminats en els quarts de final en perdre contra el Tenerife i l'Unicaja, respectivament. Avui el Baxi Manresa, que s'enfronta al Real Madrid, buscarà el pas a les semifinals contra un dels favorits al títol. I pel que fa al temps, avui tindrem estones de sol, sobretot amb alguns pas de núvols al mitjans al llarg del matí. A la tarda, això sí, els núvols s'aniran trencant excepte al Pirineu i de cara al vespre podrien aparèixer també núvols a la Costa Brava.
Notícies en xarxa.
Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtvelvendrell.cat. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos, La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.
A cada hora en punt, l'actualització de les notícies amb els butlletins de la xarxa de comunicació local i, en conseqüència, ja anem cap a les 10 i 4 minuts d'aquest matí d'avui divendres. Divendres 14 de febrer, programa número 3722. I, com sempre, i un dia més, la intenció d'acompanyar-vos de les 9 que hem començat i fins a les 12 que volem ser-hi, fins al migdia, buscant aquesta estona de ràdio senzilla, propera, sense pretensions, però amb tot el rigor del món mundial, com solem explicar. I contingut habitual, cada setmana, els divendres, parlem de llibres, allò que ens aporta la Montse Porcel en gèneres, autors, autores, contes, novel·les, narrativa, això és inesgotable, i avui tornarà a ser un d'aquests dies. A banda, Altaveu Jove Baix Penedès, tota la informació de servei a través de l'Oficina Jove del Consell Comarcal del Baix Penedès. A més, un espai que s'emet conjuntament amb totes les ràdios de la comarca. I també intentarem encabir, perquè ens ho heu demanat moltíssim, tot just fa una setmana vam estrenar una nova secció històrica amb la Gisela Alcón. Vam parlar d'un personatge molt interessant que havia estat cuinera d'Àngel Guimerà. Doncs ens heu demanat, sisplau, si podíem recordar, si el podíem tornar a escoltar, i avui ho intentarem fer. Esperem que sí, que en aquesta segona part ho podrem tornar a escoltar. Després de les 11, tercera i última part, on avui hem de parlar de salut. Avui toca tornar a parlar de salut comunitària i tornem a parlar sobre benestar emocional amb la psicòloga Carolina Llorenç. I després hi ha una bona estona per la participació i per les trucades.
Calaixera, un programa únic de tot. Escoltes Ràdio El Vendrell.
Ai, el món dels llibres, tot allò que envolta els llibres, el gust per la lectura, gust per l'escriptura, no ens oblidem també, la gent que ho fa possible, tot això.
Sí, sí, si no s'escriu...
Escriptors i escriptores.
Sí, sí, no es llegeix, no? Vull dir, des de que es va... I abans d'inventar-se la impremta, no? Clar, va existir la impremta perquè hi havia algú, doncs, que feia textos, no?
Correcte.
Per ser la mentida, no? Com ha evolucionat, eh? Un dia parlarem de la invenció de la impremta, no? Vull dir, i com s'escrivia abans, no?
Sí,
picant en pedra, vull dir, realment, sí, és un, bueno, és un apassionant, no? I esperem que no es perdi.
No, encara que avui en dia la tecnologia ho ha canviat molt també i que ja s'imprimeix d'una manera molt diferent, només faltaria.
Sí, ja es llegeix.
Però continua sent un art, és un art gràfic, continua sent un art, per sort.
Sí, inclús per les persones, clar, invidents, que abans, no per... que havien de llegir en braille, que ara es puguin escoltar, també és un avenç, això, poder escoltar pues això, vull dir que clar, però és el que diem, si no s'escrivís
malament,
no hi haurien llibres, no?
Correcte.
Doncs bé, avui començarem també, doncs, això que deies del programa aquest, el vaig escoltar que fa la Gisela,
sí,
Alcón, que està molt bé, que sí,
sí,
això de recuperar,
sí,
de recuperar, doncs, personatges, està...
Sí, i a més ella ho explica molt bé, és una gran comunicadora.
Sí, la veritat és que sí, m'ha agradat, se'm va fer curt, no? Però
sí, se'm queda sense temps.
Bé, a part d'això, bé, doncs, a veure, començarem avui per una festa molt, molt nostra. No sé si arreu de Catalunya es fa aquesta festa. No ho he trobat. No ho sabria dir, que és la dels Tres Tombs.
Sí.
També, no? Poder donar amb un altre, no? Però no ho sé.
Clar, sí. A Vendrell s'havia fet, durant molts anys es va fer.
I
ja fa uns anys enrere que ja es va...
Es va dissoldre.
Hi havia una entitat que s'encarregava d'organitzar-ho.
Sí. Però, bueno, en alguns pobles, a Llorenç, per exemple, i a Sant Oliva, que es va deixar de fer i ara s'ha tornat a fer l'any passat, em penso. L'únic, les dates que no coincideixen amb la...
Clar.
Perquè s'han de...
És Sant Antoni, oi?
Sí, és Sant Antoni.
La tradició parteix de Sant Antoni de Pàdua.
Sí, perquè després jo comentaré a Barcelona, al barri de Sant Antoni, encara es fa, Hi ha un barri que es diu Sant Antoni a Barcelona,
Sí.
I es fan, doncs, això, els Tres Tombs, clar, ja seria la plaça, no seria, doncs, a l'avinguda, com es diu, aquella avinguda... de Sant Antoni, sí, que hi ha un mercat molt important, no?
Sí.
Bé, doncs parlarem una miqueta, començarem per tres llibres. Un és de contes, és a dir, no... també s'escriu sobre les festes i sobre allò que diem, s'escriu de tot, no?
Sí.
I que és d'aquesta tradició del patufet, no? I de les tradicions catalanes, no? L'autor Roger Roig i Hugo Prades, que fa les il·lustracions, no? Això, com deies abans, no és el mes de gener, per tant, després de les festes de Nadal, doncs la colla del Patufet es prepara per viure aquesta celebració que es diu de Sant Antoni Abat, que hi ha diversos Sant Antonis,
no? Jo he dit de Pàdua, m'he equivocat. He dit Sant Antoni de Pàdua, que és el 13 de juny, que és l'altre Sant Antoni.
L'altre Sant Antoni.
Aquest és Sant Antoni Abat, el del passat 17 de gener.
Això dels sants...
Sant Antoni dels burros.
Dels burros.
O dels porquets, també,
Els animals. Per això abans l'Església feien allò de... els beneïa, i ara, doncs, també, doncs, clar, s'ha perdut aquestes tradicions, no? Però bé, doncs aquesta història, no? Doncs que és el 17 de gener, bé, amb això, amb la festivitat, doncs, dels Tres Tombs, no? Deixa de ser, doncs, això, una festa, no? I clar, una festa que consisteix, doncs, això, amb cavalls, amb carros. A Sant Oliva, per exemple, l'any passat hi havia pocs carros, en canvi molts cavalls. Molts, uns cavalls, és que això, preciosos, no? I carros n'hi havia menys, suposo, perquè no es conserven gaire els carros, i aleshores, doncs...
No, i els que queden són per aquest tipus d'exhibicions.
Perquè és com un... quan anaven a l'hort no crec que estiguessin tan ben vestits, no? Hi ha un altre llibre que es diu 200, que és sobre els 200 anys de l'antic gremi de traginers d'Igualada. I acabarem, doncs, un altre que es diu Els Tres Tombs, de la col·lecció Contes i Tradicions Catalanes, que explica, doncs, l'origen dels tres tombs i què significa a través doncs, de dos personatges, no? Ja surten animals, carruatges i gent, doncs això, que vol beneir els seus animals de companyia i de treball, no? Amb unes il·lustracions doncs molt, molt maques, no? I ara, a veure, una mica de vocabulari, això de traginer, ara sabem això que vol dir que traginar, no? Moure d'un
sí,
lloc
moure,
a l'altre.
No? Sí.
Doncs clar, ve d'aquí, no? És una persona que treballa transportant mercaderies amb animals de càrrega com el cavall, el ruc, la mula o el bou. Durant molts anys van fer doncs, possible aquest intercanvi de mercaderies com d'informació entre els masos i els pobles i les localitats, no? Per exemple, a mi a Barcelona em deien que hi havia com una... tenia un nom, no ho recordo, que era com una frontera que havies de pagar un arancel per passar a Barcelona amb la teva mercaderia, no? És a dir, com pagar un impost, i tenia un nom, i ara, doncs, no a mi m'ho explicava la meva mare, que els seus avis eren de Vilafranca i traginaven en aquell cas era vi, traginaven vi.
Si eren de Vilafranca... Si eren de Vilafranca, poca cosa més es podia fer aleshores.
Els burots es deia.
Ah!
Els burots es deia, sí,
burots,
sí. Els burots.
No he sentit mai.
Sí, sí, i era això, era... I el que durien tardar, no?, de, Barcelona,
clar,
de Vilafranca a Barcelona.
Un viatge... Contundent.
Déu-n'hi-do, no? I doncs això, i d'aquí ve traginar, que és això, transportar d'un lloc a un altre, també una persona en braços o a l'esquena, o damunt d'un animal. Per tant, té moltes, diguem, molts significats, no? Figuradament vol dir tenir, per exemple, es diu quina fam que traginen, és a dir, també expressions, no? I de sinònims carregar, carretejar, conduir, portar, remolcar. Per tant, d'aquí ve doncs que la persona que feia doncs es deia traginer, o traginera, no? Festes conegudes, com us deia, la de Barcelona, ara no ho sabria dir si aquest any, però jo diria que sí, perquè encara se segueix fent a Barcelona, no? També se'n diu, he trobat que se'n diu també dels tonis, no? Com deia, del Sant Antoni Abat, no? Que, bueno, això de protector dels animals en general, no? I això entorn aquesta data, no? Però, clar... com a vegades doncs, es fan un poble a l'altre, doncs es fa com un calendari, per exemple, a Sant Oliva m'han dit l'altre dia que el feien el diumenge de Rams, és a dir, que passarà, o pel motiu que sigui, ho faran, doncs,
clar,
aquest.
Clar, si veieu un calendari, perquè com que participen moltes entitats amb aquests carros de lluïment, clar, es reparteixen el calendari perquè tots puguin anar més o menys a totes les celebracions.
Sí, clar, no és com el Carnaval, que també m'han dit que hi ha un lloc que potser el fan un altre dia perquè no...
Sí, hi ha molts municipis de la comarca que l'avancen, la fan una setmana més tard, i inclús crec que alguna fa una setmana més
abans.
Una setmana abans. I alguns ho fan una mica més tard.
A Sant Oliva.
Veus?
Ja fa anys que ho fem.
Veus?
A l'altre, aquest any coincideix amb el 8 de març, que és amb dissabte, també, perquè clar, com van a diferents...
No, clar, es reparteixen per la comarca,
reparteixen...
i amb les rues de la comarca.
Això mateix, doncs ho han de fer d'aquesta manera, no? I clar... perquè es diu tres tombs, perquè fan tres voltes doncs al voltant, doncs això no té per què ser una plaça. Jo recordo una a Sant Oliva, doncs van per la carrer principal, donen la volta a un altre carrer, tornen a donar la volta, perquè si no hi ha una plaça, en el fons és això, donar tres voltes amb el mateix recorregut. He trobat que també se'n diuen passades, beneïdes i passant, no? És a dir, això de... Però, clar, antigament, però també va haver una mica, doncs, recordar-ho, no? Antigament també he trobat que es donaven tres voltes al voltant d'un espai on es feia una foguera amb el ramatge verd. A molts jocs és costum portar mascotes, però jo crec que això ja s'ha perdut. Mascotes, gats, gossos, ocells, no, per ser beneïts, no? I bé, doncs aquesta tradició, doncs a menys a Sant Oliva ja no es beneeixen els animals per motius X, perquè la gent ja que té animals, doncs pel que sigui, ja no és creient.
Clar, no
sé. I abans encara que la gent no ho fos, però seguia aquesta tradició, com una mica la Palma. Cada vegada s'ha perdut molt també la Palma, no?
Sí.
Però bueno, les coses canvien, no? Una altra que també és molt important, que és la festa dels traginers de Balsareny, no? que també el mateix dia, no? I es veu que ara ho han canviat i es fa el diumenge de la setmana abans del carnaval, eh? Amb tot d'activitats, doncs això, de tema històric, folclòric, amb una mostra d'eines de pagès, fa una mica com de festa, no? El ferrament, doncs també, doncs, totes els oficis al voltant del bestiar, que també n'hi ha, no? Que sigui l'esquilada de les ovelles i oficis relacionats amb els animals. També la encamisada de falset, que també és molt coneguda, que és també el cap de setmana més proper, doncs, a Sant Antoni, no? No vol dir que això també s'hagi canviat, però bé, jo ho deixo així per recordar-ho, no? Doncs els habitants de Falset es vesteixen amb la indumentària tradicional, doncs també és bonic, com un carnaval, no?
Sí.
Per sortir amb els animals, els carros, doncs també, doncs, guarnits, no? Perquè, clar, ho deies tu abans, els carros es posen de gala, d'alguna manera, no? Una mica, no? Inclús alguns porten productes, no?
Uh-huh.
I després, doncs, això, es fa la cabalgada, i és, pues, això, aquesta festa que té, pues, això, algunes llegendes, no?, de com s'organitzaven antigament, no? I acabarem, doncs, això que us deia abans, amb el Tres Tombs del barri de Sant Antoni, que és un barri, doncs molt popular. Antigament hi havia, a part del mercat, tot a fora, no sé si heu sentit parlar,
sí, va, i tant.
El mercat de vell, de sí, llibres, però ara sí, pràcticament ja no en queden.
No,
Ara ja és CDs, ja va cada vegada més música, jocs d'ordinador,
sí, cromos, cromos, hi ha això, un mercat era... de cromos brutal. Allò,
sí que te'n quedaven quatre i anaves... era bonet, i anàvem amb ma filla al demat, era una i el feien perquè només els diumenges pel matí, és a dir, uh-huh. Estava tancat, llavors, bueno, tancat, i el diumenge al dematí obrien, ara ho han remodelat, a més el mercat a nivell arquitectònic és molt bonic,
sí,
el mercat
maco,
de Sant Antoni és maco,
sí.
Doncs, bueno, una mica per conèixer també el barri de Sant Antoni, anar a donar una volta quan es vagi a Barcelona. I acabarem amb Vilanova i la Geltrú, tu també ho coneix.
Clar, bueno, sí, per proximitat, és festa grossa, és un dels patrons de la vila, juntament amb la Verge de les Neus, és la festa major d'hivern de Vilanova,
sí.
I és festa local, aquell dia els Tres Tombs.
Els Tres Tombs, no? Mm-hmm. Doncs, bueno, deixarem aquí els Tres Tombs i ara anirem, doncs, a un personatge històric, que és el Nelson Mandela, uh-huh. Que també té algun escrit, ell sobretot dos llibres biogràfics o autobiogràfics, i també comentar el gènere de la biografia. És tan important que inclús a nivell de biblioteques hi ha un apartat dins la història que és només de biblioteques. És a dir, que té un número,
si
la 9 és història, doncs biblioteques em penso que és el 929, perquè és un gènere literari, perquè tant pot ser una biografia d'algú que fa una biografia o una autobiografia, que també és diferent, no? També... Uh-huh. I es considera que és també literatura, però que la literatura, doncs, de no ficció, realista, d'alguna manera, no? Doncs ja fa molts anys jo el tenia a casa i ara no sé si el vaig donar. Bé, aquest llibre, que us comentaré una mica, que es diu Converses amb mi mateix, de l'editorial Columna, no? El va escriure, doncs, el Nelson Mandela, i ara una mica, clar, és molt conegut, però quatre coses de la seva biografia, no? I per què va escriure, doncs, aquest llibre, que, com diu, són converses que ell té amb diferents persones, i una mica va explicant, doncs, la seva trajectòria de jove, la seva militància política, la seva estada a la presó, etcètera, no? Va néixer a Sud-àfrica l'any 1918 i va morir el 2013. Per tant, va ser, per tota la vida, va ser una persona longeva, no? Ja tenia 94, 95 anys, no?
Uh-huh.
Ella es va criar en una cabana, per tant, en el barri molt pobre, no?, d'una petita població, i va passar la seva infantesa, doncs, cuidant el ramat de cabres de la seva família, no? I curiosa, que va morir en una casa com cal, a Johannesburgo, per tant, una mica la seva trajectòria, no? Neix en una població pobra i, com a mínim, al final de la seva vida va aconseguir, doncs, morir en una casa digna, no? Bé, important la seva figura, perquè és veritat, vull dir, conegut mundialment, no? Sobretot perquè, clar, Sud-àfrica, no, que és un país immens, no, va viure, doncs ja, bueno, ja ho sabem, i perquè ha sortit amb aquesta política de l'apartheid, que el seu nom, doncs clar, van estar doncs sotmesos, com, és a dir, com altres països, perquè clar, una cosa és que un país estigui colonitzat i l'altra és que estigui manat per una dictadura de gent blanca, holandesos en aquest cas, d'Holanda, i realment sotmesos amb barriades només negres, és a dir, a veure, com la discriminació que va haver als Estats Units, no es van quedar curts a Sud-àfrica amb el que van fer doncs amb els habitants de Sud-àfrica, no? És a dir, van estar doncs això, sotmesos, discriminats, i va durar doncs fins que bueno, totes les lluites que van haver-hi les va liderar el partit que es deia l'Assemblea Nacional de Sud-àfrica, liderat, bueno, per molts líders, però sobretot doncs per Nelson Mandela, no? Bé, tota la seva vida ja des de jove va començar doncs això a lluitar a nivell polític contra aquesta política doncs de l'apartheid del partit del govern, que es deia el Partit Nacional, no? Això era el Congrés Nacional Africà, que l'any 94 va formar part d'un moviment de resistència contra l'apartheid molt abans, és a dir, va començar molt jove, el van arrestar a l'agost del 1962, no? Li van fer el judici i va estar empresonat 27 anys, no? Va estar fins que ja doncs va haver-hi doncs van aconseguir doncs que bé que el govern, diguem, blanc doncs el van fer caure i va haver-hi doncs va haver-hi ja eleccions democràtiques i bé, va haver-hi un canvi de govern, un govern negre, diguem, però sí que és veritat, això a vegades ho hem llegit, que va haver-hi molts pactes, no? Perquè clar, aquesta gent va fer moltes barbaritats i clar, sempre sembla ser que van arribar doncs a un pacte, diguem-ne, de dir bé, anem a governar i a millor oblidar certes coses que van passar durant aquesta dictadura. Però bé, com totes les coses, però bé, van aconseguir com a mínim fer eleccions i tal. El que passa que, bueno, problemes també hi van haver-hi, perquè no ens enganyem, durant aquests anys, doncs, d'un dia per l'altre no es va aconseguir el que van prometre, perquè hi havia un país molt empobrit, un país molt ric a nivell de recursos,
sí.
Però clar, amb unes ciutats enormes, amb uns barris pobres, i clar, remuntar això sembla que no va ser, i a més lluites internes entre ells, vull dir, bé, però bé, això ja ho deixem pels historiadors, jo aquí ja no tinc tampoc tanta informació, no? L'any 1990 ja havia sortit, bueno, va ser alliberat i va guanyar el Premi Nobel de la Pau de l'any 93, i a Espanya li va donar el Premi Príncipe de Asturias de Cooperació Internacional. A l'any 94 va ser investit com el primer president de Sud-àfrica, és a dir, va tardar, escollit democràticament, és a dir, ell va arribar a ser durant una època president del seu país, fins que va, llavors van haver-hi altres doncs presidents, no? Va també un llibre que jo no l'he llegit, no? Va ser un bestseller, que es diu Un llarg camí cap a la llibertat. I ara jo fa temps vaig col·laborar amb una revista i vaig trobar, dic, mira, aprofito aquest extracte del llibre per llegir-lo, perquè bé, això ha estat extret d'aquest llibre Converses a mi mateix. Diu: la cel·la és un lloc ideal per aprendre a conèixer-se un mateix, per escrutar d'una manera realista i regular el funcionament de la teva pròpia ment i els teus propis sentiments. Quan jutgem el nostre progrés com a individus, tenim a concentrar-nos en factors externs, com ara la posició social, la influència i la popularitat, la riquesa i el nivell educatiu. Per descomptat, això és important a l'hora de mesurar l'èxit d'una persona en els assumptes materials, i és perfectament comprensible que molta gent s'esforci principalment per aconseguir aquestes coses. però els factors interns poden ser encara més decisius a l'hora de calcular el nostre desenvolupament com a éssers humans. La honestedat, la sinceritat, la senzillesa, la humilitat, la generositat pura, l'absència de vanitat, la disposició a servir als altres, qualitats que estan a l'abast de qualsevol ànima, constitueixen la base de la vida espiritual d'un individu. És inconcebible que ens desenvolupem en qüestions d'aquesta naturalesa si no fem una introspecció seriosa, si no ens coneixem a nosaltres mateixos amb les nostres febleses i els nostres errors. Com a mínim, encara que només sigui per això, la cel·la et dona l'oportunitat d'observar diàriament la teva conducta global, de superar la part dolenta i desenvolupar el que puguis tenir de bo dins teu. Meditar regularment, posem uns 15 minuts al dia abans d'anar a dormir, pot ser molt útil en aquest sentit. Al començament pot resultar difícil incidir en els aspectes negatius de la teva vida, però el desè intent podria reportar-te una enorme recompensa. No oblidis mai que un sant és un pecador que continua esforçant-se. I bé, aquí doncs deixem aquest tros, i aquest fragment era una carta, un fragment d'una carta que va escriure a Winnie Mandela, la seva segona esposa, de la qual també es va divorciar després, que estava empresonada, també va ser una activista política, i és de l'1 de febrer de l'any 1975. Per tant, aquest tros d'aquest llibre, que clar, amb 27 anys hauria tenir temps doncs fa una reflexió d'alguna manera, no? De tota una sèrie de valors, i que ell durant aquests anys doncs es duria a plantejar, perquè clar, jo no ho sé, però per exemple a la seva lluita doncs hi havia de tot, també hi havia terrorisme, clar i aleshores m'imagino que tot clar, o també problemes amb l'organització política, i aquests 27 anys que va estar li van donar per reflexionar, i ho va fer-ho doncs en aquest llibre, no? I clar, com a personatge històric, doncs això, les seves ombres, les seves coses, però bé, aquí deixem, però com a mínim va servir, jo crec que va servir per algú la seva lluita, que després pel que sigui, perquè també la vida de la seva segona esposa també déu-n'hi-do, va tenir, per això ja pues això ho deixem pels historiadors. Vinga. No? Però mira, va agradar, us recomano. Fantàstic. Doncs aquest, Converses amb mi mateix, no? Pel·lícules de Mandela, també se n'han fet vàries de pel·lícules, i alguna, a mi hi ha una que em va agradar molt. Començarem l'última, que va ser, n'hi ha en vàries, dic que fa tres, d'Invictus, que el Nelson Mandela, doncs per aquest actor, el Morgan Freeman, i dirigida pel Clint Eastwood, no? Que és al final de l'apartheid, i és doncs un partit, no? de rugby de la selecció de Sud-àfrica, no? I clar, el problema doncs que clar, eren blancs, després el negre, i tota una sèrie de... És molt maca la pel·lícula, no? Tracta doncs això, no? Com entre ells, com es relacionaven, com encara doncs hi havia doncs aquest racisme, no? Però sembla que el era molt, clar, l'època, diguem, dels blancs, per entendre's, no? Era molt, el rugby era un esport com un esport nacional, no? I aquesta pel·lícula doncs narra aquesta, una pel·lícula interessant, no? Després ja Mandela, del mito a l'ombre, del 2013, que part una mica sembla de la seva vida, no? I hi ha un actor, no? Idris Elba, que interpreta doncs a Mandela, no? Que es veu que està produïda al mateix Sud-àfrica, i que sembla que es basa en la seva autobiografia. I aquesta sí que a mi em va agradar molt, que es diu Adiós Bafana, del 2007, que és també real, l'amistat de Mandela amb un dels seus carcellers. Era un militar, i sembla que dins el seu que clar, si els carcellers, doncs clar, no durien ser, bueno, vull dir, clar, estava ja empresonat, però clar, al final va estar empresonat com amb una, al final de la seva, com amb una mena de caseta, ja no era la típica cel·la, i sembla que amb aquest carceller la pel·lícula, doncs, bueno, narra això, narra aquesta
relació.
Aquesta relació, no? No sé si l'has vista tu, l'han feta també per la tele.
No.
Una pel·lícula també
no.
Interessant perquè, bueno, dins això, no? Doncs aquest, ho diu, no, bueno, encara que no, clar, era el meu carceller, però dins el que cap, bueno, una certa, doncs, en certa humanitat, no?
Sí,
ja. I després hi ha un altre, que és aquest, ja seria un altre llibre, que és d'una col·lecció, és una col·lecció, diguem, sí, juvenil, que es diu Em dic. Aleshores hi ha un munt de personatges històrics, doncs, que és la seva biografia, amb il·lustracions, que es diu Em dic Nelson Mandela. L'autora és Isabel Montaner, no? I llavors ens diu, no? Diu la contracoberta, diu: he vist i he fet moltes coses a la meva vida, però tothom em coneix per haver passat 27 anys a la presó per defensar la igualtat entre negres i blancs al meu país, no? I llavors diu, aquesta reivindicació se li va donar un nom, la lluita contra l'apartheid. Per tant, aquí també hi ha, doncs, bibliografia dels, per als més petits. Aquesta col·lecció és molt interessant, perquè, bueno, coneixes, perquè això, no, coneixes a personatges històrics de tot tipus, hi ha una pintora, un escriptor, un polític, i està molt bé aquesta col·lecció, no? Doncs aquí, doncs, deixem, doncs, el Nelson Mandela, que n'hi haguessin molts, no? Acabarem, doncs, amb una l'agenda. Aquesta setmana és el dijous, el 20 de febrer, a les 6:45, 18:30, amb la pel·lícula Marco, que, bueno, que també és, bueno, és interessant, aquest Eduard Fernández d'aquest any.
Sí, ha fet
dels premis,
pel·lícules.
Ha fet moltes pel·lícules, no? I aquesta, pues, sembla que també és interessant, no? I ara he comentat una cançó de, bueno, espiritual negre, de gospel, que és originària de Sud-àfrica. Jo no he trobat la traducció, però bé, a part de que té molt poca lletra, però és un himne, doncs, pues això, no? Reivindicatiu, doncs, de la lluita apartheid, que es diu O no lo fatse. Sembla que ve d'honrar O no lo fatse. Doncs aquí deixem, doncs, aquesta cançó, que la canten molt, que és una cançó moltes corals,
sí,
i
sí,
és,
sí,
preciosa.
Amb, doncs, això acabarem.
Bon cap de setmana.
Gràcies, Montse. Fins la setmana que veiem.
Fins a les 12, amb Pere Sallent. Escoltes Ràdio El Vendrell, 107.1.
Som Via Lliure, la referència en impressió i art gràfiques del Vendrell. Utilitzem les últimes tecnologies en estampació de tèxtil, marxandatge corporatiu, articles de regal, fotocòpies, enquadernació, impressió de projectes per a empreses i cartes de restaurant. I també t'oferim cartelleria en gran format, col·locació de lones i vinils i retolació de vehicles i comerços.
Via Lliure, a la plaça Vella 8 del Vendrell, telèfon 977-660365. Visita la nostra web, vialliure.com.
Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
Tota la informació local i comarcal a 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Tota l'actualitat musical de 3 a 6 a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
Tots els divendres de 9 a 11 a la nit, escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Friday.
La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'Enceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.
Disfruta de la millor companyia al 107.1 de la FM. Ràdio El Vendrell. Calaixera, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic.
Altaveu Jove. Notícies de l'Oficina Jove del Consell Comarcal del Baix Penedès per joves de la comarca. Us recordem tots els serveis que podeu trobar a l'Oficina Jove del Baix Penedès. Assessorament laboral i acadèmic, orientació per la mobilitat internacional, assessorament a associacions juvenils, aparador jove, bossa recursos, bossa talleristes, tramitació de carnets, student, teacher, alberguista, informació d'interès juvenil, com salut, formació, habitatge, oci. Demana cita prèvia a l'Oficina Jove trucant al 977-157-157 o al WhatsApp 616-97-318. L'horari d'atenció al públic de l'Oficina Jove del Baix Penedès és de dilluns a divendres de 10 a 2 del matí i els dijous per la tarda de 5 a 7. Podeu demanar hora trucant al 977-157-157, al WhatsApp 616-97-318 o enviant un correu electrònic a baixpenedès@oficinajove.cat. I recorda'm que pots formar part del grup de difusió de WhatsApp al número 616-97-318. Us informem de les últimes ofertes de feina publicades als serveis d'ocupació dels municipis de la comarca. Som l'Arbós, administratiu a l'Arbós, administratiu de gestió de viatges a l'Arbós. El Som Montmell, mosso de logística i distribució a Santa Oliva, ajudant de cuina a Calafell, auxiliar d'habitatge a serveis de llar amb suport al Vendrell. A Calafell Treball, ajudant de cambrer per càmping a Calafell, dependent de supermercat de càmping a Calafell. A l'Eina del Vendrell, venedors, caixer, reposadors de roda de barà, tècnic de recursos humans a Valvell i formador al Vendrell. El Som la Bisbal, operari de magatzem tèxtil a Sant Jaume dels Domenys, personal de producció a la Bisbal del Penedès. I el Som Cunit, cuiner o cuinera Cunit, masovers a Vilanova i la Geltrú. L'Ajuntament del Vendrell ha convocat un procés selectiu per la previsió de dos llocs de treball de tècnics del projecte Treball de Barris, dinamitzador del Casal Jove i dinamitzador empresarial. Les persones interessades han de fer una instància al web de l'Ajuntament del Vendrell abans del 3 de març. Jove Baix Penedès organitza les xerrades d'orientació acadèmica i professional i després de l'ESO que, adreçades a famílies i alumnat de tercer i quart d'ESO. El dilluns 10 de març a les 6 de la tarda a l'Institut de l'Arbós. El dimecres 12 de març a les 6 de la tarda a l'Institut Mediterrània del Vendrell. El dilluns 31 de març a les 6 de la tarda a l'Institut Coster de la Torre de la Bisbal del Penedès. I el dimecres 2 d'abril a les 6 de la tarda a l'Institut Ernest Lluc de Cunit.
Des de Calafell Ocupació organitzen dues formacions dins del projecte Singulars per a joves de 16 a 29 anys. Curs de socorrisme en espais aquàtics naturals. Es farà de febrer a maig. Instala 3.0, curs d'aigua, clima i electricitat. Es farà de març a maig. Les persones interessades, contacteu amb Calafell Ocupació. L'Acadèmia CEP del Vendrell organitza un curs de vigilància, seguretat privada i protecció d'explosius, preferentment per treballadors en actiu. Per més informació, entreu al web www.acadèmiacep.cat. L'Ajuntament de Calafell organitza un curs de dinamització d'activitats de lleure infantil i juvenil. 100% subvencionat. Es farà a Segur de Calafell i començarà el 3 de març. Més informació al web de peraterres.org. Si tens dubtes sobre què estudiar un cop acabis l'ESO, demana un assessorament acadèmic a l'Oficina Jove del Baix Penedès o al Servei de Joventut del teu municipi.
El Departament de Joventut de l'Ajuntament de Calafell organitza xerrades per famílies. Aquest dijous 13 de febrer organitza una a les 6 de la tarda al Casal Jove de Calafell que s'anomena Connectats amb la soledat, el bullying i el ciberbullying, adreçades a famílies, a càrrec d'Esther Luna, doctora en pedagogia. Per més informació i inscripcions podeu entrar a joventut.calafell.cat. Joves amb talent, el projecte del Consell Comarcal del Baix Camp, on estem adherits als altres consells comarcals de la demarcació de Tarragona, està obert a les inscripcions fins al 14 de febrer. Per tant, si ets jove i estàs interessat en aquest programa, pots trobar més informació i inscripcions al web del Consell Comarcal del Baix Camp o a través d'aquest QR que trobaràs al butlletí de l'Oficina Jove del Baix Penedès. El proper dijous 20 de febrer torna al Servei de Mobilitat Internacional de l'Oficina Jove del Baix Penedès. Per tant, si ets jove i estàs pensant en estudiar, treballar o fer un voluntari de l'estranger, demana cita al per WhatsApp, bé per telèfon o al baixpenedès@oficinajove.cat. Tenim una nova exposició a l'aparador jove de l'Oficina Jove del Baix Penedès, la Pedra Seca al Baix Penedès. Estarà exposada fins al 27 de febrer. Per tant, si voleu, podeu venir a l'Oficina Jove i fer-li una ullada. Tens entre 16 i 30 anys? Ets del Penedès i t'agrada escriure? Pots conèixer altres joves del Penedès que saben el mateix? Si estàs interessat o interessada, pots entrar al seu Instagram, que és Joves Escriptors del Penedès, i trobaràs un formulari de registre on tindràs tota la informació per formar part d'aquesta associació de joves escriptors del Penedès.
I aquestes han sigut les notícies que us hem preparat per aquesta setmana. Per més informació, us podeu adreçar a l'Oficina Jove del Baix Penedès o als punts d'informació juvenil de la comarca.
Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia. Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Els millors sons llatins, escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, salsa, reggaeton, electrollatí, merengue. El millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Escoltes Ràdio El Vendrell, 107.1.
Calaixera, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic.
Allò que estem fent totes aquestes setmanes i que ens agrada tantíssim, i en aquesta ocasió especialment, nova secció de d'història, d'història local, de personatges, de dones importants al municipi, entre moltes altres qüestions. I ens fa molta il·lusió que s'assumés aquest joc i que ens acompanyi aquí al programa per explicar d'això i moltes altres coses. És la Gisela Alcón. Com estàs?
Hola, Pere. Molt bé. Sí? Encantada d'estar aquí.
Ho dic de veritat i ho dic amb tota la sinceritat del món, que és recíproc i em fa molta il·lusió que vinguis.
Perquè també em fa molta.
Què hi tens amb la història, però? Perquè clar, tu no ets historiadora de base.
No. Jo sóc filòloga.
Imagina't.
Filòloga anglo-germànica.
Imagina't.
El que passa que, bé, dintre del món de l'ensenyament sempre hi ha, no només ensenyem aquelles assignatures de les quals tenim l'especialitat, sinó que entrem al món de la coeducació, per exemple, i això et porta a fer uns estudis posteriors, i jo va ser el que em va passar. Wow. Doncs, el món de la coeducació em va portar a fer un màster d'investigació i docència d'estudis feministes de gènere i ciutadania.
Ostres!
Llavors aquí, clar, hi va haver un abans i un després, clar. Perquè llavors, clar, podíem combinar molt bé les classes de llengües, d'anglès i d'alemany, però a les tutories parlar del feminisme, de les dones que han deixat empremta, de les dones silenciades, de tot aquest tema.
Clar,
i vaig començar...
Clar, és el que has anat fent durant tots aquests anys, també, no?
Exacte, i aquí Vendrell.
Exacte, a nivell personal, amb reconeixements, estudis, llibres sobre aquestes dones destacades i que es mereixen una reivindicació.
I tant.
I és el que farem aquí, no?
Sí.
Aquí en aquest espai, que és reivindicar en moltes ocasions aquestes dones, aquests personatges, però també històries. Històries, jo crec que és una mica això, històries del Vendrell.
Sí, que potser aparentment no són gaire transcendents, però aquestes petites coses, que potser no són molt transcendents, són les que ens han marcat a tots i ens fan ser com som i tenim l'entorn que tenim. No? I tot ho han fet doncs, persones anònimes, a vegades, doncs, com tu, com jo, com algunes dones com la d'avui, que traurem a la llum avui. Uh-huh. I bé, tot això ajuda a fer la societat que estem.
Va, som-hi, comencem. De fet, aquesta dona destacada, el titular, el dic jo, m'agrada molt, eh?
Sí.
La cuinera d'Àngel Guimerà.
Ai, sí. Crida, eh?
Sí! La cuinera d'Àngel Guimerà.
A veure, si sentim aquest títol, segurament algú pot pensar que va ser la persona que el va cuidar des que era petit i que el va alimentar. No. Va ser cuinera, el va alimentar, va conviure, el va conèixer de molt a prop, i per això sí que és la cuinera d'Àngel Guimerà.
Val.
En realitat és la Felisa Almirall Romeu.
Val. Felisa Almirall
Romeu. Una vendrellenca, va néixer el 23 de desembre de 1905, de fet la tinc aquí al darrere, del barri de França, del carrer Cristina Baixa. Va néixer en una època complicada i que les nenes es posaven a treballar molt aviat, i de fet va ser el benvingut Socies qui li va buscar una feina quan tenia 12 anys, d'anar a servir a Barcelona a casa de Pere Aldebert.
Vaja, val.
I qui era Pere Aldebert? Aquí està.
Aquí tenim el lligam.
Exacte, el lligam que menja el Guimerà.
Val.
Pere Aldebert, polític, periodista, escriptor, revista Renaixença, treballava conjuntament amb l'Àngel Guimerà. Primer freqüentava molt l'Àngel Guimerà que el Pere Aldebert, fins que s'hi va quedar a viure i fins que s'hi va morir.
Clar.
I arriba la Felisa, amb 12 anyets, en aquesta casa, a treballar. I allí es troba Pere Aldebert, i es troba a les filles de Pere Aldebert, l'Adriana i la Sara, que eren unes noies que estan molt aficionades a la cuina. No a la cuina quotidiana, sinó a la cuina fina, elaborada, treballada, pensada.
Sí.
I amb elles comença a aprendre molt. I ella sempre va dir que la van tractar molt, molt bé, i que es va sentir com una més de la família. I, de fet, per algunes petites pinzellades que he anat veient de la seva vida, devia ser d'aquesta manera.
Val.
El que vaig parlar amb la seva neta, i no sabem qui és el nen. Aquest nen no sabem.
D'acord.
Potser ho esbrinarem.
Clar.
De fet, si he començat amb aquesta dona, potser, bueno, dos o tres motius. Primer, com que va ser l'any Guimerà i es va acabar, mira, doncs una manera potser d'allargar una miqueta i veure el Guimerà des d'una altra perspectiva, no?
Clar.
I l'altra perquè jo vaig coincidir amb ella en el temps i en l'espai, que és molt curiós, poc temps, però vam ser pràcticament veïnes.
Val.
Quan jo era petita. Ah, jo no tinc molts records, de, no la veig. Però també tinc una bona amistat amb la seva neta, que ha sigut la gran font d'informació. Val. I n'han parlat molt sobre ella.
Així doncs, quan es troben a Barcelona, suposadament, Àngel Guimerà
i la
Felissa, clar, suposo que comparteixen, no?, punt de naixença, d'una de naixença, pertenença, en aquest cas.
I tant.
I és quan també comença aquesta relació amb el propi Àngel Guimerà.
Exactament. I la Felissa, hi ha una Felissa d'abans i una Felissa de després, perquè el fet d'anar a viure a casa del Pere Aldebert, diríem que hi ha com a dues Felisses. Una que és la Felissa i l'Àngel Guimerà, la uh-huh. relació que té amb ell, i l'altra la Felissa amb les filles Aldebert, i la dona que esdevé ella després d'haver viscut amb elles. Per tant, hi ha dos Felisses.
Clar. I a més, clar, pel que puc anar veient, es converteix en una dona empoderada en el seu moment, a nivell gastronòmic, si podem dir-ho així, personal segurament també, perquè tot va molt lligat. A partir d'aquí publica llibres, fa molts cursos de cuina, però no cuina d'aquesta, de verdura bullida, sinó de...
I el llom rebosat.
Exacte,
no.
Sinó cuina de primer ordre,
El que
coneixem ara, i és la gastronomia, no?,
fina,
a màxim nivell.
Bona,
I aleshores és, no?, una mica els bressols i les cassoles de la cuina catalana de fa anys enrere.
Mira, si vols, desgranem una mica la Felissa de Guimerà i després la Felissa de Guimerà.
Vinga, va, som-hi.
Mira, la Felissa de Guimerà té molts records, la Felissa, de quan va estar a Cal Guimerà, vivint a la mateixa casa. Ella, de fet, tenia 12 anys, quan entra allí, i hi està fins a la seva mort, que ella en devia tenir 19 o 20, quan va morir el Guimerà. I els records que ella té, per una banda, és que el va acompanyar molt. Quan era més gran i diu que no hi veia prou bé, sortien a passejar pràcticament cada dia a la plaça del Pi, a vegades arribaven a la plaça Santa Eulàlia, que havien de parar a casa d'un sabater per descansar, per si es cansava, i l'havia acompanyat a l'Ateneu, l'havia acompanyat a la Porta Ferrissa a fer un cafè, li agradava veure'l com parlava amb la gent jove. Ella, de fet, deia que ell parlava molt amb la gent jove, però no li agradava que ningú quedés per sobre d'ell. Tenia aquell puntet. També l'havia acompanyat a l'Ateneu i passava moltes hores acompanyant-lo. El sentiment que ella té d'Àngel Guimerà és l'afecte amb la que la tracta amb ella. Quan era joveneta, ell va ser qui li va ensenyar a llegir i escriure. Això és important. I li va dir... Felissa, ets jove i has d'aprendre moltes coses. I li va preparar unes làmines grans i li feia resseguir cal·ligrafia perquè ella aprengués de lletra. Que ella, en una entrevista que li van fer fa molts anys, va dir que li va dir jo t'ensenyaré a aprendre de lletra. I aquesta part tan dreta, no? Per part de... I el record clar que havia de tenir. I per altra banda, també explica que era una mica maniàtic perquè, clar, si ell havia d'entrar al seu quarto, treure la pols i netejar-li, li deia, Felissa, vigila que no entri ningú aquí dintre i em toquin les meves coses.
Només tu.
Ella sí que podia. Ella podia entrar. Ella ho sabia tot. I ell li ensenyava. No li agradava que li toquessin els objectes, no? Però aquesta mena que tenien així de complicitat... és molt bonica. Li ensenya a llegir i escriure, ella l'acompanya a tot arreu, li fa alguna confidència i també té records d'ell de com que sempre portava com una quartilla blanca que embolicada així com un canutillo a la butxaca i una pluma. I quan arribava a algun lloc, que era el millor, doncs li venia per anotar, no?, alguna inspiració, alguna cosa per escriure, treia aquella quartilla i amb aquella pluma es posava a escriure i ella veia que omplia tant el paper, diu, sempre escrivia de punta a punta, ple de lletres, ple de paraules, aquella partida. I amb una ploma que la tenia escapçada i que no acabava de fer bé la lletra, no? Que deia, aquesta ploma s'hauria de canviar.
Ostres, doncs, quina història,
Sí.
Quina història.
I ella va estar en aquesta casa molt bé fins que va morir l'Àngel Guimerà. I també aquí hi ha una anècdota interessant de la Felissa, que quan, bueno, ella també deixa entendre que era una mica tossut l'Àngel Guimerà, perquè diu, no va estar malalt molt de temps, però va tenir com una infecció i com que era així com a tossut, és com si no hagués volgut fer cas, no?
Ja, sí, no,
que potser hagués passat el mateix, sí. No? Però com si ell no s'ho hagués pres prou seriosament, el de fer algun tractament, fer alguna cosa, i va morir.
Vaja.
Pocs dies va estar malalt. I quan va morir, el metge la va cridar i li va dir, Felisa, has d'anar al Liceu, al costat, que hi ha una botiga, que t'esperen, i has d'anar a buscar un paquet. Uh-huh. La Felisa, una noia que devia tenir 19 anys en aquell moment, comença, va, recull el paquet, torna a casa, i quan arriba a casa havia portat una senyera, una bandera catalana, i li posen a sobre l'Àngel Guimerà, la Felisa, a una botiga que estava al costat del Liceu. No? I ella la porta, li posen i l'enterren d'aquesta manera. Ostres. I ella va viure en primera línia, diríem, la mort...
I l'enterrament d'Àngel Guimerà.
Ostres,
quina anècdota. Mm. I després ressorgeix aquesta Felisa, cuinera, empoderada, sabent escriure i escriure, és obvi, i comença tot aquest periple com a cuinera.
Exactament. Quan mor l'Àngel Guimerà, ella es queda a viure amb la família Aldebert, continua vivint allí, i sí que al Pere Aldebert li agradava molt el menjar bé, suposem que l'Àngel Guimerà també li devia agradar, i les germanes continuen fent experiments i receptes. De fet, l'Àngel Guimerà, una cosa que li agradava molt era anar d'excursió. I quan anava d'excursió i tornava a casa, a la Felisa, sempre li portava alguna recepta. Li deia, mira, Felisa, aquesta recepta. I que igual ella se l'experimentava. I una vegada li va dir, Felisa, un dia farem un llibre de cuina. I les germanes Aldebert, que es dedicaven a cuinar, treuen en 1923 un llibre de cuina. Un llibre de cuina que va tenir molt de ressò, però amb un pseudònim. No sabem en cap moment què és el seu llibre. Però aquest llibre l'escriuen elles i la Felisa, que va experimentant totes les receptes. Amb el pseudònim Marta Salvià és aquest llibre. Hi ha una recepta molt curiosa, que és el xató de Cal Guimerà.
Oh.
Per tant, el llibre té...
Que en alguna cosa s'ha esmentat aquesta recepta de xató en alguna de les xatonades anteriors. Jo ho recordo. Doncs... Ens quedem sense temps.
Ai, Gisella. Correm!
Però fem una cosa. Ostres, clar, un dia hem de parlar de la Felisa cuinera,
sí.
Del que va fer, dels cursos que va fer el patronat de Santa Anna,
exacte.
Per exemple, que va ser molt prolífica en molts cursos, de fet,
sí.
Que va ser molt present aquí.
Molt.
N'hem de parlar properament.
Molt bé.
Ho hem de deixar aquí. D'acord? Gràcies.
A tu.
Anirem parlant, perquè això acaba de començar, i el primer dia ens quedem sense temps, però ho seguirem fent.
Molt bé.
Que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallet. Connecta't a Ràdio El Vendrell, a la FM 107.1 i en línia al web rtvalvendrell.cat. La teva ràdio a on vulguis.
Parar, frenar, sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
Dime corazón, ¿dónde reina la alegría?
Os invitamos a escuchar el programa de Norte a Sur al compás del 3x4.
Todos los miércoles de 18 a 20 horas en Radio El Vendrell 107.1 FM
y por internet en radiotelevisionelvendrell.cat.
Producido por la Casa Cultural García Lorca del Vendrell.
Y con la colaboración de Onda Capital 95.1 de la FM.
Sentir de Andalucía.
Escoltes Ràdio El Vendrell.
Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. L'IPC ha pujat un 3% a Catalunya al gener, una dècima més que la mitjana estatal, segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística. Aquesta tendència a l'alça fa 4 mesos que dura i està impulsada sobretot per l'encariment dels carburants i també de l'electricitat. També ha pujat el preu de l'habitatge, mentre que els preus de l'oci, la cultura, el vestit i el calçat han baixat gràcies a les rebaixes i la caiguda dels paquets turístics. La inflació subjacent, que exclou aliments frescos i energia, s'ha situat en aquest cas en el 2,4%, dues dècimes menys que el mes de desembre. Els aliments, a conseqüència, han pujat un 1,8%, amb increments destacats, sobretot en la carn i el peix, mentre que l'oli i el sucre s'han abaratit. Albert Ferrer, responsable de Mercat de Treball i Economia de Comissions Obreres Catalunya, es mostrava tranquil davant d'aquestes dades i ha recordat les principals reivindicacions del sindicat.
Davant d'aquest escenari, des de Comissions Obreres de Catalunya, reclamem, en primer lloc, que l'aprovació de la modificació de la jornada laboral màxima sigui una realitat el més aviat possible. En segon lloc, impulsar increments salarials per compensar la pèrdua de poder adquisitiu en la línia del recent increment de l'SMI. I finalment, polítiques d'habitatge per garantir el dret d'accés a l'habitatge, que passin pel control de preus i l'augment substancial del parc públic d'habitatge.
En comparació amb les dades de l'any anterior, Catalunya va iniciar el 2024 amb la inflació en un 3,3% el mes de gener. I en plana internacional, Donald Trump anuncia aranzels recíprocs als països que gravin els productes dels Estats Units. El president nord-americà fa un pas més en la seva guerra comercial i ja ha signat el memoràndum que també amenaça la Unió Europea, ja que considera com un gravament l'IVA que apliquen alguns països a les seves mercaderies. Tot plegat quan els països com Espanya es tracta d'un tribut intern que s'aplica a tota la producció, independentment del seu origen. Trump manté l'ombra de l'amenaça sense concretar, volíem dir, encara quan entrarà en vigor aquesta mesura, més enllà d'assegurar que serà en qüestió de setmanes o bé de mesos. I els Mossos d'Esquadra han intervingut a Rubí, al Vallès Occidental, a dos homes que transportaven 287,4 quilos de xis en un camió. Els fets van tenir lloc el 6 de febrer durant un control de trànsit rutinari. Una patrulla va aturar un tràiler amb remolc, van identificar el conductor i van escorcollar la cabina del camió. A dins van localitzar tres motxilles esportives de grans dimensions que contenien paquets compactes de color marró amb xis. En obrir el remolc van trobar també una altra persona asseguda al costat de més paquets amb droga. La policia va detenir els dos sospitosos per un delicte de tràfic d'estupefaents. I en esports, el Barça i el Joventut de Badalona diuen adeu a la Copa del Rei del bàsquet. Avui el Baxi Manresa s'enfronta al Real Madrid i buscarà el pas a les semifinals.
Notícies en xarxa.
Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtvelvendrell.cat. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos, La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.
Vinga, ja passarem 4 minuts de les 11 i ja anem cap a la tercera i última part de Calaixera. Avui és divendres, 14 de febrer, programa número 3722. Com sempre, i un dia més, hem començat puntuals a partir de les 9 i això encara ens queda aquesta darrera part, que acabarà de completar les 3 hores diàries, que es diu aviat. Però sobretot, gràcies per fer-ho possible. Això, 3722 programes, que es diu aviat. Avui toca espai sobre salut, aquest espai, aquesta col·laboració amb la Comissió de Salut Comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut del Vendrell, on tractem moltes qüestions i molts temes. En aquesta ocasió hem de parlar altra vegada de benestar emocional i de depressió. Un tema interessantíssim a través de la psicòloga Carolina Llorenç. No us ho perdeu. I després ja ens quedarà una bona estona per la participació. Podeu enviar-nos un missatge de WhatsApp al 638 58 99 88. De fet, ens podeu enviar un missatge sempre, en qualsevol moment. 638 58 99 88. Sí que el telèfon ja ens queda cap a aquesta tercera i última part. El 977 15 70 69.
que també és molt fàcil perquè és el de sempre, 977-15-70-69. I bàsicament això, arribarem al migdia, arribarem a les 12 i tancarem barraca. Però va, que encara ens queda aquesta tercera i última hora, som-hi.
La Calaixera, un programa unicat de tot. Escoltes Ràdio El Vendrell.
Secció sobre salut, i ja ho sabeu. De fet, ja fa un parell de temporades que tenim aquesta col·laboració excel·lent, a més una relació i una comunicació fantàstica, com ha de ser. Bé, al principi sempre en aquest espai a través de col·laboradors, col·laboradores, ja és així, eh? Però bé, aquesta connexió directa amb l'àrea bàsica de salut del Vendrell a través de la secció anomenada Salut Comunitària, perquè tot això està coordinat per una comissió que justament tracta i parla d'aquesta salut comunitària en tots els seus àmbits. N'hem parlat i ho hem explicat en moltes ocasions. Bé, avui tornem a un tema prou important, que ja l'hem tractat en altres ocasions, però això és prou important per parlar-ne com més millor. Tornem a parlar del benestar emocional, de la importància del benestar emocional, sobretot en caràcter preventiu. I per parlar-ne, per poder això ampliar-ho i recordar-ho de forma important, ens acompanya dins d'aquesta comissió de salut comunitària la psicòloga Carolina Llorenç. Carolina, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Correctament és això, eh? Referent de benestar emocional de l'àrea bàsica de salut del Vendrell.
Exactament.
A més, ostres, és un punt important, eh? És a dir, hi dediqueu molt d'esforç a arribar a un més lluny millor quan parlem de benestar emocional. Eh que sí, Carolina?
Sí, costa una mica, però sí, tenim aquesta intenció d'arribar a tota la població i oferir eines per millorar el benestar emocional. O sigui, estem en un punt preventiu de la salut mental.
Sí, 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 i tant.
Abans de que es produeixen situacions complicades, estem nosaltres.
Que, de fet, un dels objectius de tot aquest projecte de salut comunitària és anar, justament això, cap a la prevenció de qualsevol tipus de patologia, perquè des d'aquí ja hem parlat de molt tipus de patologies, i el més important és això, la prevenció, eh? És primordial. En salut mental, també.
Tant en salut mental com en salut física.
Correcte.
Ens oblidem de que la salut física, anem a fer revisions, tenim molta cura, tenim atenció dels símptomes, que si tinc un dolor aquí, un dolor allà, o que tinc febre, o el que sigui.
Sí.
Però en salut mental no. I no és tan difícil. Mm. És tan fàcil com tenir en compte els símptomes, petits símptomes de malestar emocional, de no estic bé, no em sento escoltat, no estic bé a la feina o al col·le o amb la família o el que sigui, o estic trista,
sí.
I demanar ajuda immediatament.
Uh-huh.
Es pot demanar ajuda a un professional com si anem al metge a veure què em dona per la febre.
Clar, és tal qual, eh? Però clar, quan parlem de salut emocional, salut mental, no hi estem acostumats, això que dius tu. Em fa mal una cama, sé que he d'anar al metge. Però quan intuïm que tenim algun problema en salut mental, ostres, ens fa com molta cosa, eh?
Perquè estem en un punt de que salut mental és la patologia, no?
Sí.
És com l'enfermedad.
Sí.
L'enfermedad, bueno, que són diverses i molt conegudes, però sí. En el punt anterior, digamos, és el malestar. Em sento malament.
Ja.
No sé què. O estic molt trista. I per què? I no ho sé. O que tinc, no sé, qualsevol patiment mínim, ja estem en el punt de prevenció. I digamos, ens consta molt identificar que ja tenim una prèvia d'un problema.
Sí, sí, sí.
Que
sí.
Podria ser un problema pitjor o no, però,
bé,
bueno, anem a veure què.
Clar, però això, trenquem aquesta barrera, altra vegada, de que si tenim qualsevol tipus d'incomoditat que ens pensem o intuïm que no estem bé, anar al metge. A l'igual que quan anem quan no estem bé d'una qualsevol altra cosa, eh?
Exactament, és un punt de prevenció superimportant, i la Organització Mundial de la Salut ens defineix com seres biopsico socials. Bio ja està molt tractat.
Sí.
El social és una pota molt important, és com una cama que ens sosté la xarxa social, família, amics.
Sí.
I la salut mental en quanto al psico.
Sí,
no?
Sí.
El paper del nostre benestar psicològic és, bueno, tenim una mica oblidat i tenim que posar-lo ahí a primera línia de mar.
I tant que sí.
Hi ha que fer coses per prevenir.
I tant. I això, la prevenció és importantíssima. A més, avui ens centrarem en una patologia, podem anomenar patologia o no, Carolina?
És un trastorn.
Un trastorn, bé, aquí sí, anava. Un trastorn que és molt comú, però alhora molt desconegut, i ara ho explicarem, que és la depressió.
Molt desconegut, no sé, està en boca de tots.
Sí, però si aprofundim, estic convençut que molta gent sabria descriure la depressió.
Però és bastant comú dir, ai, tinc depressió, sí, depressiva, no sé què. Bueno, tenim que fer una pequeña diferència, perquè avui parlarem de la depressió, però sobretot del punt de vista preventiu, però aclarirem alguns punts.
Fantàstic.
La depressió és un trastorn. Que sí, afecta milions de persones en tot el món i els símptomes són molt variats. Però també tenim el sentiment depressiu.
Ja.
Jo podia, avui, en aquest dia, em sento depressiva, però no vol dir que tingui depressió, com un trastorn. És un sentiment de estic fluixa, estic trista, estic una mica enfonsada. Entonces agafo els símptomes de la depressió i els aplico a un sentiment. Val. Però no és patologia ni estic malalta.
Clar.
Entonces la depressió, si entrem en una primera definició, és un trastorn emocional. En la majoria dels casos, una petita minoria, però molt petita, és un trastorn degut a causes orgàniques, que podrien ser factors químics del cervell, podrien ser...
Val.
Un factor que és la depressió endògena, que és la més petita, la que es dona menys. Pot ser per factors d'herència familiar, no?
Val.
Que ha que tenir en compte. Si tinc una família amb molta gent amb depressió major, o sigui, un trastorn de depressió greu, a la família, si jo tinc algun símptoma o alguna petita cosa que em passa, pues sortir corrent a fer una prevenció, a visitar a un especialista i dir-li, mira, em sento així.
Val.
Tinc aquesta herència familiar, o sea, tinc en la meva família diversos casos, i pot ser, no vol dir que sigui determinant, però pot ser que pugui prevenir. Tenir aquesta malaltia. La depressió està caracteritzada per una tristesa molt profunda. Estem parlant de 3 a 6 mesos perquè es diagnostiqui una depressió, no és que avui i demà ja tinc el diagnòstic. No, té que passar una mica de temps. És persistent i ja ens afecta el pensament, a les emocions, al comportament, al nostre benestar físic. Sí, el físic també té conseqüències. I tenim com a característiques aquestes, la tristesa extrema, fatiga, una dificultat per concentrar-me, però totes juntes, perquè per separat cadascuna pot ser que sigui per una altra causa, sí. Però si es junten totes...
Perquè hem de ser conscients, i aquí arriba el punt de conèixer les nostres emocions, que també és un punt important aquest, que un dia també n'hem parlat, de reconèixer les pròpies emocions. És a dir, tots hem d'assumir que un dia podem tenir, o un parell de dies, podem estar tristos, estar apàtics, no? Tenim els dies, en general.
Tal qual.
És a dir, això ho hem d'entendre, que això és així, així com tenim altres dies que estem eufòrics, contents i tenim ganes de fer tot. Això ho hem d'assumir. Això no vol dir que estiguem deprimits quan tenim un dia de bajona, que es diu popularment.
Em deixa la meva parella? Uf!
Ja.
Tinc un dia de baixa, tinc un sentiment de tristesa, pot ser una miqueta de dol, però trastorn de depressió, no?
Clar.
Però la sintomatologia és semblant.
Clar.
Però tinc que fixar-me que sigui persistent.
Sí.
Que sigui persistent en molts mesos.
I un punt clau, crec, que és l'afectació a la nostra qualitat de vida. No? Quan tota aquesta simptomologia junta, quan tots aquests símptomes junts fan que no tinguem una qualitat de vida diària, és a dir, que ens afecta el nostre dia a dia, és un bon punt d'atenció aquest, oi, Carolina, em sembla?
Aquí estem al punt de la prevenció. Un punt de prevenció molt important és, i nosaltres fem molta tasca al respecte, és aprendre a conèixer-nos, o sigui, a saber què és l'emoció, què significa, com afecta la meva vida, a la meva vida diària, al meu dia a dia, i què puc fer amb elles. Si tinc identificat que tinc un malestar, no? Que no es trobo bé i que no passa i que cada dia és igual, diu, ostres, aquí està passant alguna cosa. Doncs, pues, lo primer de tot, demanar ajuda. Aquí, al que estigui al meu costat.
Val.
La família, un amic, un professor, la meva parella. I comunicar que tinc un malestar, perquè pot ser que algú ens ajudi al moment, no? Uh-huh. O alguna amiga que ens consoli i diga no sé què, ja ens passa, però si persist, pues anar directament als professionals
val.
De salut que corresponguin i que ens diguin el què.
Val.
Pot
és
ser que
important, sí.
Con nada, en parlar o que em diguin alguna estratègia o algun parell de cosetes, ja ens canvia la vida totalment.
Sí.
I tornem a fer una vida normal.
Exacte, que és la intenció, eh?
La intenció és vivir feliços.
Exacte, feliços, una vida plena, eh?
Com podem, però feliços.
Exacte, amb alts i baixos, això tornem a dir, eh? Que una vida plena i normalitzada té alts i baixos, i això ho hem d'assumir, eh? Això ho hem d'assumir. Tot i així, hi ha com factors de risc, oi? Per la depressió, has parlat de temes genètics, que això hi són, però també la societat avui en dia és un factor clau, eh? En això, eh? Que sí, un d'aquests factors.
Sí. Té una influència molt, molt important, perquè vivim en una societat individualitzada, tenim molts factors d'estrès, ja siguin personals, laboral... avui el món està molt complicat, és molt complex,
sí.
I el nostre món petit, que és el del dia a dia, no, no el món general, sinó el món petit, també pateix una mica de complicacions. Però, tot i així, podem vivir plenament i feliços, però hi ha factors que tenim que tenir en compte que poden ser com una punta per la prevenció, que és l'aparició d'estrès. Uh-huh. Estrès tenim cada dia, l'estrès és necessari, no? És com un motor que s'impulsa a
viure. Puntet d'estar alerta.
Sí, de fer coses al uh-huh. màxim i tal. Tenim estrès quan estudiem, quan fem una, no sé, una cursa, quan ens proposem un objectiu, presentació d'un projecte, etc. Uh-huh. Però si aquest estrès persiste i continua a pesar de, pues és negatiu i ens fa mal.
Ens afecta, sí.
Ens afecta moltíssim. Uh-huh. Bueno, a nivell laboral es trobem molts factors d'estrès. També pot ser un esdeveniment traumàtic, no sé, que ens hagi passat alguna cosa molt traumàtica, una pèrdua, un accident, etcètera, que no l'assumim correctament, no trobem eines per poder resoldre aquesta situació que ens ha passat i podem caure en una depressió. Les pèrdues significatives són molt importants. Si tenim processos de dol, que són normals, uh-huh. dol d'un familiar, de dol d'un ser, bueno, molt estimat, un dol en una pèrdua de jo què sé, d'un animal domèstic,
sí, qualsevol cosa,
d'un treball, d'una parella, del que sigui,
sí.
Tenim un temps normal de sentir aquestes emocions de tristesa, d'enfonsament, de sentir-nos buits, etcètera. Però si això permaneix al llarg del temps, pues, ojo.
Val. Alerta.
Hi ha una alerta, sí. L'autoconeixement és que es dona la capacitat de tenir aquestes alertes, de detectar,
val.
Com quan tenim febre, no?
Uh-huh.
Que estic suant, que tinc una mica de fred, que em dol l'esquena, poso el termòmetre, mira, tinc 38, vale, anem al metge.
Sí.
Lo mateix, l'autoconeixement de les emocions és poder identificar alertes. I actuar en conseqüència.
Val.
Però és que és molt fàcil, és demanar ajuda, dir, ei, aquí estoy, tinc un problema.
Val, que és un dels punts de prevenció més importants, l'autoconeixement uh-huh. i l'autovaloració, no?, en certa manera, de detectar quan possiblement no estem bé del tot.
Tenim, en el tema de prevenció tenim dos instàncies, una que la llamamos la prevenció primària i la prevenció secundària, hi ha una petita diferència, no? La prevenció primària és evitar, sí, que la que aquest trastorn es desenvolupi. I la secundària és una vegada que apareix al principi, sí, quan és una depressió primerenca, és introduir eines per poder tirar endarrere, per poder sortir, per poder evitar que sigui un problema major. I aquí parlem de podem parlar d'estratègies, dir, ostres, tenim recursos. Nosaltres treballem molt amb aquestes estratègies, no? En les nostres persones que ajudem a través dels nostres grups. Primer que tot, ja l'he dit, no? L'autoconeixement.
Val.
La conscienciació emocional, és dir, tenim emocions. Aquesta paraula tan...
Ostres! És que,
tan fàcil i tan difícil.
Exacte, és que tenim, com dir-ho, ens falta molta educació sobre les emocions, per sort avui en dia els més petits més o menys ja ho van tractant,
sí, però les nostres generacions... Sí, sí, en les escoles estan fent un molt bon treball d'emocions.
Però
sí?
Encara hi ha moltes generacions, i jo m'incloc en aquesta generació, que això de les emocions, inclús, jo vinc d'una generació, i no em considero pas tan gran, ni tu tampoc, Carolina, ni molt menys.
Jo també.
Però és a dir que... Inclús les emocions ens ensenyaven que les havíem d'ocultar.
No les validàvem.
Exacte. No ploris, no sé què, no tal,
ui,
no sabis...
Som els més que més,
exacte,
no?
Sí, encara més.
I és donar permís, no jutjar-nos, i donar permís a dir, sí, sento això.
Clar.
I què fas amb això? Bueno, faig una cosa, faig una altra, però validar-la, no?
Sí,
em sento així. Tinc permís de plorar ara, o d'enrabiar-me, o de, bueno, tenir molta felicitat.
Sí.
També com que tenir molta felicitat és com, ui, què està passant aquí?
Exacte, algú passarà. No? Algú, fa dies que estic molt bé, algú passarà, no? És realment així. Hi ha més estratègies, que sí, n'hi ha moltes, bueno, moltes, hi ha unes quantes d'aquestes estratègies de prevenció.
Sí, hi ha moltíssimes. La que ja havíem comentat abans és de comunicar, no? Tenir una bona xarxa social no és tenir un milió d'amics i ser exitoso en Insta o no sé com es diuen aquestes redes.
Sí, sí.
O en Face o no sé què, no sé quantos. La xarxa social és la que toquem, no? La que està molt a prop. La família, els quatre amics que tinc, no tinc per què tenir 100. Tinc quatre amics.
Wow.
Aquests quatre amics o aquesta parella que amb la que sortim a dinar de tant en tant. La família, el nucli familiar pròxim o la família més gran. Mantenir una xarxa sana. Sana és que pugui transmetre el que penso i el que sento sense judicis, no? Que em senta còmodo o còmoda.
Sí.
I comunicar, no? Entonces, el suport social, que seria la xarxa i la comunicació, són com el més important.
Val.
I després hi ha unes altres, no? Nosaltres, des del CAP, fomentem molt, a través de les diferents professionals que treballem allà, la prevenció és un punt molt important en la fomentació i promoció d'hàbits saludables. Hàbits saludables en general. Entonces, nosaltres des del benestar emocional també promocionem hàbits saludables, per exemple, sortir a caminar. Sortir a caminar dona un benefici emocional superimportant.
Ostres,
és fàcil,
senzill. Sí.
Caminar a diari, no sé, mitja hora o una hora, per qualsevol. A més a més, vivim aquí, en el Baix Penedès, en un entorn privilegiat per fer aquestes coses. I, entonces, les rutines saludables, que pot ser, bueno, tenir una activitat física, que pot ser sortir a caminar, com anar al gimnàs, o fer algun esport, o el que sigui, fer-ho, a vegades ho fem sol, seria convenient fer acompanyat de gent que ho faci igual que jo. Tenir horaris regulars, també ajuda molt. Tenir una rutina regular, no ser super estrictos, però tenir una rutina regular del menjar, del son, de les activitats,
val,
és molt important. I també algunes pràctiques que promocionem molt, que són com el que es diu ara mindfulness.
Ah, sí.
Mindfulness, que vol dir atenció plena, no? Fer activitats de concentració on jo tingui plena atenció en el que estic fent. Si estic fent alguna tasca, que sigui aquesta, no... Fem algo, agafem el telèfon, escolto la ràdio, em truquen no sé què, faig quatre coses a la vegada, no. Fer alguna cosa i gaudir-la perfecta, d'una en una.
Ser conscient de l'ara, de l'ara.
Aquí i l'ara és el mindfulness, sí. I la relaxació. O sigui, fer exercicis o tenir consciència de la nostra respiració, de la nostra capacitat de poder relaxar-nos a nosaltres mateixos, ens genera un estat més enllà de que pot prevenir, per exemple, una ansietat o un nerviosisme. La pràctica d'aquesta forma de viure és sentir-nos tranquils. Dona una tranquil·litat molt guai, digo jo.
Sí.
Molt guai. És com, uf, respiro un parell de vegades i ja estic bé. Estic bé i em sento millor. La gestió de l'estrès. L'estrès és inevitable, però si tenim un estrès que ens supera, que no toca, sí, que ens provoca malestar, pues tenim que fer una bona gestió d'aquest estrès. Doncs demanem ajuda o contem amb el nostre suport social, sí? I en com tenim una mirada per veure la vida, les coses que ens passen, no? Jo ho sento així, això, faig això. Bueno, però pot ser que ja no és... El canvi de mirada és... Hi ha unes altres mirades que poden ajudar-nos a veure les coses d'una altra manera.
Val.
Sí?
I prioritzar-nos, Carolina, que jo sé que se'n parla molt últimament, que a vegades...
Jo dic que és l'egoisme saludable.
Ahí està, jo ho dic molt també, l'egoisme ben entès, no?
Ben entès, sí,
que
sí,
som,
sí, ojo, eh?
Hem de ser protagonistes de la nostra pròpia vida.
I prioritzar-nos és primero jo.
Sí.
Però no solament jo, eh?
No, està clar.
Primero jo és aprendre a posar un límit, a estimar-me.
Clar.
A donar-me temps, a tenir autocura,
sí,
com a primera. I això fomenta molt i ens ajuda a assolir l'autoestima, que també és una paraula que avui es troba molt a la boca de tots,
sí,
la famosa autoestima, i és, bueno, és estimar-me.
Clar, no,
si
no
jo m'estimo a mi... Si m'estimo a mi bé, amb qualitat, puc estimar a qualsevol.
Clar, és això. Si jo estic bé... i jo em prioritzo, després podré ajudar a altres persones. Si jo m'estimo a mi, podré estimar altres persones. Clar, és que tot parteix d'un mateix.
I una mica també és a vegades ens sentim o tenim molta sobrecàrrega de coses, no?
Ja.
Jo tinc els meus problemes, però també agafo els problemes de la meva amiga, de la meva veïna, de la companya del treball,
sí,
de la mare, del pare que no sé què, que no sé quantos, i és com que agafem els problemes dels altres i ens posem a la nostra motxilla, no?
Sí.
I aquesta motxilla es torna molt pesada de portar. No tenim compte d'això fins a que la motxilla nos enfonsa.
Clar.
I una mica de prevenció és un ull a la motxilla, no? Dir, ostres, està una mica pesada, què tinc aquí? I
sí, sí, sí.
Demanar ajuda i sacar-lo fora. Els meus problemes són importants i els dels altres també, però tenim que tenir un límit de fins aquí arribo jo.
Exacte, sempre prioritzar-nos, eh?
Exactament.
Quins consells pràctics podem donar arribats aquí, Carolina?
Bueno, arribats aquí
tot això?
És... Bueno, són... Sense ànims de disminuir, són simples. Són simples. És al dia a dia... Intentar tenir un ànim positiu. Cada dia, al aixecar-nos del llit, dir... Ostres, avui va ser un bon dia. Aunque no sigui veritat, jo em digo a mi mateixa.
Avui va ser un bon dia.
Sí. I a partir d'aquí, ja, el peu terra lo poso amb una mirada diferent. Amb una mica més de ganes. És conservar i mantenir aquest estat d'ànim positiu. Caminar, sobretot a l'aire lliure, sí, jo recomano molt. Tinc una bicicleta estàtica a casa, sí, això és molt bé quan plou, però si no plou, surta fora.
Surta, clar, aprofita.
Aprofita el estar fora, el mirar un altre paisatge, el cel que tenim, el mar o la muntanya, es dona un canvi de l'estat d'ànim que és molt petit però molt important. Fer activitats que ens agradin, sí? A vegades tornem a retrobar-nos amb algun hobby o alguna cosa que fèiem abans i havíem deixat no sé per què, perquè els fills, perquè la vida, perquè el treball, no sé què. A mi m'agrada molt pintar. Bueno, i per què no pintes ara? Per què no tornem a pintar o a fer ganxet o jo, no sé, a jugar a lo que sigui. Activitats que ens agradin. Si no m'agrada lo que faig, difícilment lo puc mantenir en el temps.
Ja, clar.
Evitar una autocrítica excessiva, o sigui, ser compassius a nosaltres mateixos, no ser autocrítics, no puc, això no fa malament, tinc que fer-ho millor, no, a on arribo, tenir una mica de compassió. I quan toqui, quan calgui, demanar ajuda. I, bueno, us animo a tots, als oients, a que compartan el que senten, el que ens passa, aunque no sigui demanar ajuda, és compartir. Mira, avui no tinc un bon dia, avui estic trista. I l'altre ja sap que uno no està bé. I és un petit gest que ens ajuda, que l'altre, no sé, o no, no es mime, o que no malinterprete, o que m'acompanyi en aquest dia. O sea, jo comparto el que sent. No dic que tinc que estar tot el dia així, però avui no tinc... Ui, avui tinc un molt bon dia perquè m'ha passat això i això, i reparto alegria, no? Comparto l'alegria amb tots i ajudo als demés. I amb totes aquestes actuacions que són molt petites, és com començar a viure d'una manera diferent, ajudem a fer la prevenció de la depressió. Val. I d'altres patologies, evidentment.
És evident, tot va lligat, eh? Perquè moltes vegades això, enllacem aquesta part física amb l'emocional, l'emocional física, és a dir, està estretament lligat, i que tenir això, una bona cura a nivell físic i també emocional, farà, no?, tenir una vida en principi plena.
Pues así es.
No, que costa tant de dir i a vegades una mica més d'aconseguir, però bé, amb consells com aquest i gràcies a la participació com la vostra, almenys a reflexionar-hi, que és un dels punts que dius aquí, que és el simple fet de parlar-ne, de sentir, no?, de sentir a parlar ja és molt, que fins ara no es parlava tan obertament d'això. De fet, fa molt poc, no?, que va ser el Dia Mundial de la Depressió, Carolina?
Ha sigut el dia 13 de gener.
Molt bé, imagina't.
El dia 13 de gener i arrel d'això, bueno, pues, compartir aquestes impressions i aquests consells i aquesta mica de un ull a la depressió per evitar que siga avançant i que no sigui el nostre estil de vida. Uh-huh. El nostre estil de vida té que ser saludable, el ser feliços, l'estar bé.
Clar,
i compartir a la gent que estimem i que ens estima.
Això mateix, que ben dit, Carolina, que ben dit. I començarem, acabarem com hem començat, que és que dèiem, si tenim qualsevol idea, qualsevol malestar a nivell emocional, pensem que podem patir una depressió o qualsevol altra patologia mental o emocional que s'acostin al CAP, suposo que han de partir de la seva doctora de capçalera.
Sempre. La doctora de capçalera és el punt d'inici de qualsevol tractament.
Exacte. Doncs mira, encara, no, amb aquesta confiança que tu puguis tenir amb la teva doctora o el teu doctor, doncs és un bon punt de partida, comunicar-li aquesta inquietud i segurament derivarà cap a aquests responsables, no?, i aquests referents de benestar, com és el teu cas.
Així és.
Molt bé. Gràcies per venir, de veritat, Carolina.
No,
un plaer.
Gràcies a vosaltres per compartir aquest espai.
Ens retrobem ben aviat. Gràcies.
Adeu.
Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallent.
Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvalvendrell.cat. Som Via Lliure, la referència en impressió i art gràfiques del Vendrell. Utilitzem les últimes tecnologies en estampació de tèxtil, marxandatge corporatiu, articles de regal, fotocòpies, enquadernació, impressió de projectes per a empreses i cartes de restaurant. I també t'oferim cartelleria en gran format, col·locació de lones i vinils i retolació de vehicles i comerços.
Via Lliure, a la plaça Vella 8 del Vendrell, telèfon 977-660365. Visita la nostra web, vialliure.com.
Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
Tota la informació local i comarcal a 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Tota l'actualitat musical de 3 a 6 a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
Tots els divendres de 9 a 11 a la nit, escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Friday.
La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'en Ceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.
Escoltes Ràdio El Vendrell.
Calaixera, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic.
Dos quarts i cinc minuts de 12. A partir d'aquí ja sí, enfilem la recta final de programa de Calaixera avui divendres. I tenim ganes ja de posar una mica de música, tenim ganes de posar una mica de ritme, però sobretot encapçalant tot aquest apartat de participació i de trucades pels canals habituals. Ens podeu enviar un WhatsApp al 638 58 99 88 o ens podeu trucar directament al 977 15 70 69. I comencem amb aquesta cançó de Mama Douxa, Catalan Society.
El morro és català, quedem en quart de 12 i no a les 11 i quart. Deixa diners,
no pas.
Si plou, quedem,
no pas.
3 i 3, 7,
no pas.
Està prou calent. La moraneta és sexy, el burro és català. Quedem en quart de 12 i no a les 11 i quart. I tu què prefereixes? Ganivet o navalla? Espardenya o sandàlia? Se Guardiola o Miró? I tu què prefereixes? Ganivet o navalla? Espardenya o sandàlia? Amo sense a mitjons. La moraneta és sexy, el burro és català. Quedem en quart de 12 i no a les 11 i quart. La moraneta és sexy, el burro és català. Quedem en quart de 12 i no a les 11 i quart.
Catalan Society, La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
Que quedi clar, posem la sintonia habitual d'aquest torn de participació que ja hem encetat amb aquesta primera cançó, de Mama Douxa, Catalan Society. A partir d'aquí, les peticions musicals que ens vulgueu fer arribar, si voleu trucar o voleu enviar un WhatsApp, cap problema. 977 15 70 69 o missatges al 638 58 99 88 i també el correu electrònic calaixera@rtb-elvendrell.cat calaixera@rtb-elvendrell.cat. De fet, fins a les 12 i fins al migdia estarem una mica pendents d'això. Bé, una mica no, molt pendents d'això. I per seguir posant ritme amb altres cançons, també són, bé, novetats o presentacions, com és el cas dels Amics de les Arts, que estan d'aniversari, segueixen celebrant els seus 20 anys fent música, amb tot un disc amb versions, amb altres autors i col·laboracions de les seves cançons més conegudes. En aquesta ocasió, una col·laboració molt especial amb Tomeu Penya, el gran Tomeu Penya, de la cançó Tothom es separa.
Que allargues l'agonia, però sobretot tu no et preocupis, que és normal perquè tot és sistèmic.
Torna a ser rutina, sé que l'ho se'n va i ara què fem en tot? Tothom et separa i ningú pot evitar. I aquest any, com cada setembre, fan la costa els advocats. Tothom et separa per ser jove eternament. Aquest any, com cada setembre,
tornar a començar, però ara sí, però ara ser tu mateixa, per tu poder créixer, tornar-te a l'enveja de la que critica, que surt el dilluns, dimarts, dimecres, dijous.
Dic com a mi, no t'ho dic com a coach.
Mai més atrapada la monotonia,
no tant d'armar.
És sí.
És que en Tomeu Penya dona aquest punt tan especial, eh? No només a les seves cançons, perquè és una cançó d'aquelles prou reconegudes, sinó amb aquesta mateixa versió dels Amics de les Arts. Tothom es separa. Va, cançó que ens porta ja la primera trucada d'avui. 977 15 70 69. Bon dia. Hola? Hola?
Hola, bon dia, Pere.
Bon dia.
Soc la Josepa Mercè.
Què tal, Josepa? Com estàs?
Bueno, estic.
Bueno.
Anant fent rehabilitació i no res, bueno, no hi havia tot.
Mica en mica, va, mica en mica. Mica en mica. Què dius, Josepa? Què dius?
Em pots posar una cançó del Jan Potis?
Del... Sí, alguna en concret?
No sé, la que vulguis tu.
Doncs vinga, buscaré alguna de ben xula.
Vale, gràcies.
Ho faig de seguida. Gràcies, Josepa, cuida't.
A tu, adéu.
Que vagi bé. Adéu. Doncs va, primera trucada, primera petició musical, però això ja ho enllacem amb una altra comunicació. Bon dia.
Bon dia, estimat.
Hola, Maria Dolors.
Estic pel carrer, com sempre.
Vinga, que és divendres. Divendres ja ho presta, això. Divendres és dia d'estar al carrer, d'anar al mercat i aquestes coses. Sí, home, sí.
Ai, fa bon dia. No vegis la quantitat de gent que hi ha, eh?
Ja m'ho crec, ja ho crec.
Molta gent.
Sí, això és bo, això és bo. Molt bé, això és bo.
També. Mira, què t'anava a dir? Potser ja ho saps. Ja saps que fa una setmana que està ingressada a la Montserrat, oi?
Sí.
Ja ho saps, ja t'ho van dir, no? Sí. Una pneumonia. Bueno, a veure si se millora. Sí, perquè jo no ho sabia fins avui, però bueno, ara ja ho sé. Què t'anava a dir? Com que estic pel carrer, no cal desitjar-se bon cap de setmana.
Moltíssimes gràcies. Eh?
I ja està, a veure si em sembla que farà bon dia.
Sí.
El diumenge vaig de calçotada, cap avall.
Molt bé.
I a veure si ens fa bon dia.
Vinga.
Sí, espero que sí.
Jo crec que sí. Si dissabte potser demà més nublat, sí. Però diumenge farà més bon dia. Sí, i farà caloreta, diuen. Sí. Farà bon temps, farà caloreta.
Molt bé, bonic. Doncs si vols posa una cançó del teu gust. Per a tota l'audiència.
Vinga,
eh?
Doncs va, busquem alguna de xula. Fantàstic, això
molt bé,
ho farem.
Bonic.
Molt bé.
Molts petons i abraçades, eh?
Gràcies, igualment.
Vale,
gràcies. Adéu.
Adéu.
Això, primeres trucades, primeres peticions musicals i, de fet, ja podem anar directament cap a aquestes demandes. Com la que ens feia la Josepa Mercè, ens demanava qualsevol cançó del nostre estimat amic Jan Potis. I aquesta és ben xula. Tu me acostumbraste. Aquesta, Josepa.
Tu me acostumbraste esas cosas y tú me enseñaste que son maravillosas, sutil llegaste a mí como una tentación llenando de inquietud mi corazón. Yo no comprendía cómo se quería en tu mundo raro y por ti aprendí. Por eso me pregunto al ver que me olvidaste, ¿por qué no me enseñaste cómo se vive sin ti? Yo no comprendía
beso, me pregunto al ver que me olvidaste, ¿por qué no me enseñaste cómo se vive sin ti? ¿Por qué no me enseñaste?
Ai, el gran Jean Potis. Triem quina cançó triem, sempre l'encertarem.
Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallent.
I vinga, que enllacem amb una altra connexió. 977 15 70 69. Bon dia.
Bon dia, Pere.
Jean Papalet, què diu vostè?
Mira, acabo d'arribar i temps de trucar, tio.
Vinga, doncs gràcies per fer-ho. Gràcies per fer-ho.
Bueno, escolta, foten una del Serrat que regalin tu, la que vulguis.
Vinga, doncs va, buscaré... Vinga, una de xula. Fantàstic.
I com que és el dia dels enamorats, sí. Si trobes una dels enamorats, millor per això.
Vinga, del Serrat i dels enamorats. I d'enamorats.
Sí.
Vinga, ho faré, ho faré.
I també per la Montse, eh?
Vinga, i tant, i tant.
La nostra reina.
I tant, la reina. Molt bé, així serà. Gràcies, que vagi
doncs
molt bé.
Llavors el dilluns la cuina, no?
Dilluns cuina, amb el Badó, i tant, que no falti.
Doncs vinga, visca la cuina, visca el fi de setmana, i visca totes les calaixeres i calaixeres.
Visca, visca, visca.
Vinga, que vagi tot bé.
Igualment, adéu, adéu, Jan. Doncs vinga, aquest repte de buscar... Bueno, repte no, perquè és fàcil també buscar qualsevol cançó del Serrat i que parli d'amor, però... una mica més enllà, no?, de les més conegudes. A veure què trobo. Va, aquesta la posem nosaltres, la Maria Dolors, que ens deixava triar qualsevol cançó. I mira, fem aquesta, que també és novetat.
Recordo el gust.
Són Sexeni i que acaben de presentar aquesta cançó. Mòbil, claus i cartera.
La llum, si ve de gust, torna a estar junts. Una taula plena d'estrelles.
Tarde de primavera, mòbil, claus i cartera. I baixo a la carrera per trobar-lo junts. No vols mateixa era, mòbil, claus i cartera. Cada dimarts m'espera tota la banda sencera. Ai, que fort, brindarem fins que s'acabi la sort. Intentarem aguantar viu fins dissabte, perquè la ressaca se la mengi l'amor. De tot se'n fot. Sempre hi ha algú que demana la història, no queda més que tornar-la a explicar. Algú fingeix tenir mala memòria, per a sentir que ara torna a ser allà.
Tarde de primavera, mòbil, claus i cartera, i baixo a la carrera per trobar-lo junts. No vols mateixa era, mòbil, claus i cartera, cada dimarts m'espera tota la banda sencera. Ai, que fort, brindarem fins que s'acabi la sort. Intentarem aguantar vius fins dissabte, perquè la ressaca se la mengi l'amor. Mòbil, claus i cartera, i baixo a la carrera per trobar-lo junts. No vols mateixa era, mòbil, claus i cartera, cada dimarts m'espera tota la banda sencera. Ai, que fort, brindarem fins que s'acabi la sort. Intentarem aguantar vius fins dissabte, perquè la ressaca se la mengi l'amor. Sols mòbil, claus i cartera. Sols mòbil, claus i cartera. Sols mòbil, claus i cartera.
La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
I ha estat fàcil, trobar Cançons d'en Serrat que parlin d'amor i fugint del paraules d'amor i aquestes més conegudes.
Milagro d'existir.
Aquesta és molt xula, tal com demanava el Jan, això, Serrat i amor. I té una cançó que té aquest títol que ja coneixeu, I el amor.
La fortuna d'encontrar el gusto de conocer, la ilusión de vislumbrar, el placer de coincidir, el temor a reincidir, el orgullo de gustar. La emoción de desnudar y descubrir despacio el juego. El rito de acariciar prendiendo fuego. La delicia de encajar y abandonarse, el alivio de estallar y derramarse, y derramarse. El amor.
Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvalvendrell.cat.
Menys de 8 minuts i les 12 en punt, encara ens queda aquesta recta final i els darrers minuts per encara escoltar un parell de cançons més o sobretot escoltar algunes peticions més, si és que sou vosaltres qui les demaneu i qui participeu al 977 15 70 69 o ens envieu un WhatsApp al 638 58 99 88. Paloma Negra, l'última cançó de Rosalén.
Si maldecirte o por ti rezar, tengo miedo de buscarte y de encontrarte. Donde me aseguran mis amigos que te vas. Hay momentos en que quisiera mejor rajarme y arrancarme ya los clavos de mi pena. Pero mis ojos se mueren sin mirar tus ojos y mi cariño.
I acompanyat d'aquesta manera musicalment amb Rosalén i amb aquesta cançó Paloma Negra, una nova trucada al 977 15 70 69, l'última ja segurament. Bon dia. Hola.
Hola, Pere. Hola, Pere.
Què tal?
Però no sé la idea, però ja. Com que està desanimat, dic, deixa'm demanar una altra.
Vinga, va, digues, digues, l'última serà, va, digues.
La sardana de la Maria de l'Estrena, sisplau.
Vinga, Maria de l'Estrena.
Gràcies.
Amb veu o sense veu? Què t'agrada més?
Amb veu.
Vinga, doncs sí. La busco de seguida i amb això ja acabarem.
Molt bé. Bon
gràcies.
Cap de setmana.
Igualment, Josep, bon cap de setmana. Adéu.
Nadie más.
más. Y aunque te amo con locura, ya no vuelvas. Paloma negra, eres la reja de un penal. Quiero ser libre, vivir mi vida con quien yo quiera. Dios, dame fuerzas, que me estoy muriendo por irla a buscar. Y agarraste por tu cuenta las parrondas.
Ja gairebé marxarem, però com acabem d'escoltar, acabarem ja amb una darrera petició musical.
Caixera, un programa únic de tot.
Una sardana cantada, d'aquelles tan populars que ens agraden. Jo crec que també una de les millors veus en aquest gènere, femenina, eh? Que estem molt acostumats a les masculines, però de femenines també n'hem tingut unes quantes i de ben bones.
La Maria...
Com és el cas de la Salomé, que ens canta aquesta sardana, Maria de les Trenes, que ens ha demanat per segona vegada la Josepa. Encantats que ho faci, Josepa, les vegades que faci falta. I amb això acabem. Gràcies per ser-hi. Dilluns ens hi tornem a posar puntuals a partir de les 9. Que vagi molt bé. Bon cap de setmana. Adéu-siau.
Sí, ple de sorpresa, resplendia la bondat, la virtut i la franquesa i el cabell tan ben tronat. Els teus ulls són bonica, la promesa d'un amor feliç i la joia que t'espera la saps veure amb llum de somni en l'encís. Els teus ulls són bonica, claredat d'infinit. Maria, les teves trenes són un lligat d'espigues d'or. Maria, les teves trenes són la beutat i l'amor. Joiosament d'aquelles trenes hem de recordar que foren el neguit de la privat galant, i ara que és mare la Maria l'hem de venerar, perquè el seu fruit d'amor el bresa tot cantant la 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 la. Saltironant reviuen les belleses d'un passat d'alegre joventut, d'aquelles trenes i del pentinat. Ens queda solament el seu record.
Viu el matí de forma propera amb la Calaixera, al magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'Enceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.
Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Els millors sons llatins, escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins.
I no m'importa nada.
De 12.